Ara que ja hi som tots, començaríem aquesta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Capellades del mes de febrer. Abans de passar al primer punt, hi hauria dues qüestions. Una seria la retirada de la moció presentada pel Partit Socialista de Catalunya sobre el desenvolupament de millores de la carretera B224, al·legant que es posposaria per la següent sessió de ple. I l'altre seria avançar doncs, un dels punts que es va comentar en comissió informativa, que no ha sortit en l'ordre del dia, en l'ordre que tots bueno, ja havíem acordat, i era precisament el donar compte al ple del canvi de denominació del grup municipal de Convergència i Unió per grup municipal Partit Demòcrata PDeCAT. Val? Doncs aquest passaria darrere el punt d'aprovació d'actes anteriors. D'acord? Més que res, que havia sigut una petició en comissió informativa en la qual doncs, no hi va haver-hi problema i en l'ordre ha sortit doncs, més enrere. No sé si s'ha de votar o es dona compte d'aquest canvi. El programa ens posa també, en aquest cas, com a últim punt, les actes anteriors. El passaríem també al primer punt, per seguir l'ordre tal com ens demana la secretaria. Correcte, d'acord? Aleshores, aquí tenim quatre actes anteriors per aprovar. La número 9/2016 del 2/11/2016, la número 10/2016 del 22/12/2016, número 1/2017 del 18/1/2017 i número 2/2017 del 25/1/2017. Hi ha hagut precisament una d'aquestes actes, que és la del 22/12/2016, que si no vaig errat l'heu rebut avui. Per tant, crec que doncs, el més honest seria doncs, posposar-la de cara al següent ple, si la resta de grups ho veuen correcte. Sí. Home, si no hi ha cap consideració perquè hi ha hagut temps de mirar, doncs la passaríem a aprovar, però crec que seria el més correcte seria posposar-la de cara al següent ple. Per tant, passaríem primer a aprovar l'acte número 9/2016 del 2/11/2016. Convergència i Unió?
No, per part nostra no tenim en cap de les actes cap esmena a fer.
Esquerra Republicana? Igual. Partit Socialista?
Per part nostra, a la pàgina 4, al començament, crec que és la meva intervenció i posa que va parlar el senyor alcalde. No sé si és que falta incloure que em dona la paraula o simplement és que ha estat una anotació seguint l'ordre habitual. No?
La pàgina 4, dius,
eh? Sí.
Doncs passaríem a aquest acte de votació. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
La següent seria la número 1/2017, de 18/1/2017. Convergència i Unió ha manifestat que no tenia res a comentar. Esquerra Republicana, res. Partit Socialista. Doncs passaríem a votació. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
La següent seria la número 2/2017, del 25/1/2017. Convergència i Unió ha manifestat que no tenia res a al·legar. Esquerra Republicana, Partit Socialista. Doncs passaríem a aquest punt també votació. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Ara sí, passaríem a donar compte al ple del canvi de denominació del grup municipal de Convergència i Unió per grup municipal de Partit Demòcrata PDeCAT. Convergència PDeCAT.
Bé, a veure, aquest és un tema que en cert, per una banda ens dol, però per una altra banda doncs, també ens mostra il·lusionats. Sí que, com tothom sap, ens vàrem presentar amb les sigles de Convergència i Unió i després d'un any i mig o un any i 8 mesos, sembla que hagi passat molt més de temps i tampoc no n'ha passat tant. En el país han passat moltes coses i tot l'espectre polític, diguéssim, sense gaires excepcions. Com diu un que ara ha escrit un llibre, doncs, que ha estat sotmès a una mena de tsunami polític, no? i la nostra coalició doncs, no ha sigut cap excepció al respecte. Els quatre regidors que formem fins a dia 8 aquest grup municipal de Convergència i Unió, sí que doncs, ens afegim a una tònica majoritària dins de la majoria de candidatures i doncs, també hem decidit i hem demanat afegir-nos-hi amb el nom doncs, de Partit Demòcrata, Partit PDeCAT, Partit Demòcrata Europeu Català. I per tant demanem doncs, que a partir d'avui, entenem que hi ha unanimitat per part dels quatre regidors, doncs, a canviar aquesta denominació i res més que això. Em sembla que el que puguem afegir doncs, és sobradament conegut a través dels mitjans de comunicació.
Esquerra Republicana.
Bé, tampoc entenc que haguem de dir massa coses, és una decisió lliurement adoptada per els membres de l'antiga Convergència i Unió i del nou Partit Demòcrata de Catalunya. Però com a representant del partit segurament més antic, com el partit de la política catalana, doncs això, donem la benvinguda al nou partit, encara que siguin els mateixos membres, i acomiadem l'antic i ja està, i que tingueu bona singladura amb el nou nom.
Partit Socialista.
Bé, com ha comentat el portaveu d'Esquerra, entenc que això és una decisió presa pels quatre components del grup que es va presentar com a Convergència i Unió, per tant, si ells estan d'acord en canviar les seves sigles per ser Partit Demòcrata PDeCAT, nosaltres no ens hi posarem pas.
Bé, sí que en aquest cas es dona compte a ple d'aquest canvi, perquè és a proposta del mateix grup, com a CUP, dir que bé, el que entenem precisament és un canvi de nom, no un canvi d'ideologia, sinó un canvi de fonaments. Entenem que segueix sent el que hi havia abans. Per tant, nosaltres respectem tota forma democràtica de representació en aquest ple, també.
Passaríem... No, per part nostra res a afegir. No.
D'acord. Passaríem al següent punt. Seria aprovació de Pla Local de Joventut de Capellades 2017. En aquest cas donaria la paraula a la regidora de Joventut i Festes, la Susana Moreno.
Bé, una mica el que faré és explicar a trets generals com s'ha procedit a l'elaboració d'aquest Pla Local de Joventut i a trets generals també les línies estratègiques d'aquest pla. Com sabeu, el Pla Local de Joventut, en aquest cas 2017-2020 de Capellades, hauria de ser el marc de referència que marcarà el contingut i també la implementació de les polítiques de joventut de la vila. La intenció d'aquest pla és la de crear les estructures per fer de Capellades un poble on es puguin desenvolupar el projecte de vida segons les seves necessitats i les seves aspiracions i a la vegada forma imperactiva de la vida ciutadana, aportant el seu valor com a agents de millora i canvi de futur en el poble. I es pretén garantir l'accés de les persones joves als recursos i serveis, promovent la seva participació en la societat de manera que puguin construir igualtat d'oportunitats en el projecte personal col·lectiu. Per fer això s'ha fet una anàlisi de la realitat juvenil capelladina a partir d'una diagnosi i de diverses sessions participatives on el jovent ha aportat les seves inquietuds i també les seves demandes. Capellades és un municipi on cal treballar les polítiques de joventut des de l'inici, construint una àrea de joventut des de zero, i és en aquest sentit que el Pla Local de Joventut pretén iniciar aquest camí generant l'estructura i els recursos necessaris per poder crear aquesta àrea i el que tot això comporta. Des de la regidoria creiem que aquest procés s'ha de poder consolidar i dur a terme amb la participació dels joves de la vila i donant la veu a les persones que en definitiva doncs, bueno, entenen, viuen i senten aquesta etapa vital en primera persona. I serà a partir de les seves aportacions i la seva participació que aquest Pla Local de Joventut es vol implantar. Per això caldrà generar espais de participació juvenil, com bé indica el Pla Local de Joventut, doncs que permetin que aquests fomentin l'autonomia, l'autoorganització i també intentar fomentar un lleure allunyat al consum. En aquesta línia, el Pla Local de Joventut s'estructura diversos objectius generals enfocats a cada una de les línies prioritàries que han estat sorgides d'aquesta fase de diagnosi elaborat de forma participativa. Així mateix es concreten les diferents activitats a desenvolupar en el marc del present Pla Local de Joventut, tot concretant per cada una d'elles els objectius específics que es persegueixen. S'han definit quatre grans línies estratègiques en les que es fonamenta aquest Pla Local de Joventut. La primera és la construcció necessària d'aquesta àrea de joventut i amb els recursos que això implica. La segona és la formació, els recursos laborals, l'educació i l'emancipació. La tercera és la participació i la quarta, la cultura, el lleure i l'oci. Dins d'aquestes línies estratègiques es defineixen les diverses actuacions concretes a realitzar durant aquest període 2017-2020. Per últim, comentar que després de la comissió informativa s'ha incorporat l'única esmena que ha patit aquest pla local i que va proposar el Partit Socialista, que era doncs, indicar que la dotació econòmica definida en l'apartat de recursos econòmics serà anual fins al 2020.
D'acord. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Sí. Bé, per part nostra, diverses coses. En primer lloc, anunciar que votarem favorablement, però serà un sí prudent. I ho diem de manera que no es pugui mal interpretar. Abans l'alcalde ha dit doncs, que ara que canviem de nom, no sé com ho ha fet anar amb el tema de la ideologia. No ho sé, nosaltres anem evolucionant. El que sí que tenim és una voluntat, com a partit, de representar les classes mitjanes i d'una visió molt de centre, deixant que sigui la pròpia societat qui faci les coses. Perdoneu. Deixant que sigui la pròpia societat... Perdoneu, no havia silenciat el mòbil. Que pugui fer, doncs, que dugui més la iniciativa i no tant sigui l'administració que tuteli els individus o la societat. I per tant entenem que aquest pla de joventut també hauria d'anar fonamentalment en aquesta direcció. S'havia comentat a la comissió informativa, doncs, que o almenys així ho vàrem entendre, que s'havia partit o es partia de zero. Nosaltres amb això no hi estàvem exactament d'acord. De fet, aquí hi ha aspectes que recullen polítiques que s'havien treballat en anterioritat i que són partidaris de seguir treballant-hi i que entenem que l'equip de govern actual hi seguirà treballant, perquè aquí també el document ho reflecteix. Per exemple, cursos d'accés a cicles formatius, temes d'ensenyament, etc. Per tant, no partim tant de zero, perquè també tenim, si no ens equivoquem, algun tècnic a l'institut doncs, que ja hi era treballant aquests aspectes. Sí que trobem alguna cosa doncs, que ens preocupa, perquè sí que s'ha parlat amb la gent jove, però, per exemple, entenem que s'hauria d'haver obert una mica més la participació, no només en aquesta setmana de comissions informatives, també a la resta de partits, més entenent que volem que això no sigui una cosa només d'aquests dos anys que queden de mandat, sinó que també volem que sigui una política més a mig i llarg termini. Per tant, hauria estat positiu que la resta de partits hi haurien o hi haguessin pogut intervenir una mica més que només una setmana de treball. No? Com també hauria estat interessant que altres... Entenem que no és així, si ho és i ho diem i no és veritat, doncs demanem disculpes i ratificarem. Doncs que hi haguéssim pogut intervenir aspectes doncs, com o actors del teixit econòmic del municipi. Hi ha unes dades que preocupen molt, la veritat, que preocupen molt, molt i poder no traspua amb les implementacions. No? I són... l'alt nivell d'envelliment del nostre municipi, i això és preocupant, perquè estem per sobre, però de carrer, de la mitjana d'envelliment del país i de l'entorn, com també és preocupant el baix, la mitjana doncs, d'ingressos econòmics per individu, no? Que és molt baix, i per tant això són aspectes que preocupen. És per això que també entenem que aquest pla de joventut hauria estat molt interessant que actors del teixit econòmic, empreses, hi haurien pogut dir la seva per veure quina aportació hi poden aportar. No? Què més? Des del nostre grup, des del Partit Demòcrata, estarem molt amatents en com gastarem 25.000 euros del pressupost municipal. Compte, són 25.000 euros. Hi ha una part que es dedica al tècnic, però hi ha una altra que no sabem, 13.000 euros, que no sabem a què es dedica. I per tant, diguéssim, avui una mica alegrement estem votant, entenc que sortirà favorablement, un pla de joventut que tampoc no va més enllà en saber com ho gastarem partida per partida. Potser això ja serà un aspecte del pressupost municipal. I després sí que incideix, o hem detectat, que es parla molt de l'espai jove, i a més ho calendaritza i molt aviat, que això ens fa preguntar si realment hi ha una voluntat de l'equip de govern d'habilitar algun espai com a espai jove, que és una pregunta que deixem a l'aire. I bé, si és així, si és que és veritat, bueno, nosaltres ja direm la nostra també. Ja direm la nostra perquè entenem que hi ha d'haver un model determinat a la nostra vila. Insisteixo, amb la intervenció tal com l'he començat, no tant dirigida des de l'Ajuntament, sinó que ha de fer l'administració és recolzar a la societat civil perquè tiri endavant totes les iniciatives doncs, que la mateixa societat civil demandi. No? Sortosament es parla de moltes coses més enllà doncs, del tema tòpic i típic, festiu. Sembla que quan es parla de gent jove en general només es parla doncs, de fer festa. No? I per tant, nosaltres com a Partit Demòcrata creiem que la gent jove no només està per fer festa, sinó que està per fer moltes altres coses. Festa ho poden fer la gent jove i la gent gran. I per tant, doncs, entenem que hi ha d'haver altres aspectes, sobretot de formació, que s'han d'adreçar a la gent jove del nostre municipi. No? I després hi ha un altre aspecte que ha comentat la regidora, que sembla que es vol fomentar algun tipus de lleure allunyat del consum. Nosaltres hi volem afegir, o en tot cas ja se'n parlarà en el futur, que esperem que sigui allunyat del consum, però del consum de moltes coses. I parlem doncs, que hi ha una certa tendència de la nostra societat a afavorir el consum, doncs, parlem clar, doncs, d'alcohol o de moltes altres coses que ens sembla que si bé les administracions han fet campanyes diverses, però mai s'han posat en aquest aspecte. I jo crec que això és un tema que preocupa i preocupa molt a les famílies. Perquè mica en mica doncs, les festes s'acaben més tard, hi ha més consum d'alcohol i edat més joves. Entenem que aquest és un aspecte que preocupa les famílies i que més endavant doncs, també se n'haurà de parlar. Res més, nosaltres hi votarem favorablement, farem aquest sí prudent, però sí que estarem amatent amb aquells aspectes doncs, que hem comentat.
D'acord. Passaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana, com a membre de l'equip de govern, soci, coautor d'aquest pla, doncs, evidentment també el votarà a favor. El nostre és un sí, no sé si la paraula és prudent, el nostre és un sí esperançat, eh? És un sí des del reconeixement i des del convenciment que aquest pla encara és perfectible. Eh? I per tant entenem que és un sí il·lusionat en el sentit que això és un primer pas. Eh? És un primer pas. Té aspectes que jo crec que hem compartit, tots, vull dir tots, no només com a equip de govern, sinó també en les vegades que hem parlat amb la resta de partits, que és un pla ambiciós en el sentit que pretén fer un projecte de màxims, de preveure el màxim possible, pensar en gran, però al mateix temps és realista, eh? Calendaritza i pensa en gran per després anar executant en petit, en mitjà o en gran, segons les disponibilitats de cada any i les demandes que siguem capaços de detectar. Per tant, ens agrada especialment això, haver estat ambiciosos, però no haver fet un pla d'aquests que queden molt bé i acaben amb un calaix generant pols. Hem volgut en tot moment que hi hagi propostes, però que també que hi hagi calendari i que hi hagi, com s'ha esmentat fa un moment, i que hi hagi dotació econòmica, que podia ser de 25, que podia ser de 20, que podia ser de 40, segur que la regidora doncs, en voldria 100. a tots se'ns acuden moltes coses a fer. Pel que sí que vam pensar que no podíem fer era precisament fer-lo al revés, deixar-lo en blanc, dir, ostres, volem fer tot això, no fem cap dotació, no fem cap partida, perquè tindria molt més aspecte de brindis al sol que no pas de projecte de treball. I per això insistim, és un sí esperançat, perquè hi ha proposta, hi ha projecte, hi ha ambició, i esperançat, perquè hi ha consciència de que no es pot fer passar el carro davant dels bous i que, per tant, s'ha d'anar treballant pas a pas. I el que deia, des del convenciment també, que és perfectible, que és millorable, i jo crec que tots diguem, tenim la consciència que potser, precisament, el més millorable és el que només a partir de tenir el pla podrem millorar, que és si, també ha sortit en algun moment, si és prou representatiu el que s'ha fet fins ara com a participació. Jo crec que tots som conscients que hi ha més actors, no només més actors econòmics o socials, sinó que també hi ha més actors juvenils a participar en la detecció de necessitats i que precisament per la seva pròpia condició de joves normalment no organitzats en associacions, doncs se'ns escapa molta gent amb qui encara no hem pogut interlocutar i que no podríem interlocutar mai fins que no tinguessin eines per fer-ho. I per això, insisteixo, és esperançat també que amb aquestes eines de què ens dotem siguem capaços d'eixamplar aquesta base participativa i, per tant, anar fent millor el pla cada vegada, o sigui, no només anar executant accions, sinó anar avaluant i anar millorant la planificació a còpia d'anar guanyant més actors que intervinguin en la detecció de les demandes i en la valoració de les actuacions. Per tant, i resumint, votarem a favor i cada any anirem revisant per intentar votar a favor ja amb tota la prudència, diguem-ne, convençuda.
D'acord, donaria la paraula al Partit Socialista.
Bé, gràcies. Primer de tot, donar enhorabona als tècnics i als joves participants, tant aquells que ho van fer presencialment, que em sembla que són 21 o 30, alguna cosa així, la suma, i els 250 que ho van fer a través d'una enquesta electrònica. Aquest pla hauria de reflectir la voluntat de donar resposta a les necessitats dels joves i creiem que ho fa en bona part dels casos, per això doncs, ja avanço que votarem a favor. Llavors hem repassat els documents, tant de diagnosi del pla, hem consultat tècnics de joventut d'altres municipis per acabar de valorar la idoneïtat, si encaixa amb allò que creiem que és necessari i amb allò que també ha detectat la diagnosi. El primer, que també ho comentaven el regidor del PDeCAT, trobem a faltar una valoració econòmica de cada mesura. Si bé hi ha la global del 2017 i agraïm que el fet de que s'hagi incorporat aquesta global pels següents anys, perquè creiem que si hem de presentar el pla a altres administracions i els diem que només actuem el 2017, doncs difícilment ens creuran. Per tant, sí que trobem a faltar aquesta especificitat de valoració de cada mesura de les que hi ha citades. Segona, podria ser també en coincidència, que no sigui això l'anunci de cap tipus d'aliança, però una poca ambició, creiem, en algunes evolucions, alguns dels serveis que ja existeixen actualment, segons el que hem llegit a la diagnosi. Creiem que no es fa una evolució, però no un salt, diguem, no? És un pas, però no un salt, i creiem que es podria fer un salt en alguns llocs. I l'altre, que potser fa relacionat amb el tema econòmic, que les mesures doncs, trobem que es planifiquen pel 2017. No, sembla com si el 2018, tot i que el pla fins al 2020, no es contempla. Llavors, entrant més en detall, i si hi ha un detall que m'he equivocat perquè ho he llegit malament, doncs també demano que em rectifiquin. El primer, trobem que està molt focalitzat en disposar d'un àrea i un tècnic de joventut, cosa que és molt important, però no sé si també hem mesurat si el que el tècnic de joventut podrà fer tot el que se li suposa que podrà fer. El segon aspecte, la diagnosi reconeix que Capellades és referència pels joves dels municipis propers, bàsicament perquè té un institut on hi van joves dels municipis propers, i aquest fet, a les mesures, no creiem que s'aprofiti per col·laborar amb aquests municipis, ja sigui, per exemple, doncs, afavorir a compartir equipaments o serveis, etc. com a línia de treball, em refereixo, no ho hem sabut veure. El calendari de disseny de l'espai de creació, que ara he consultat, per si no m'equivocava, que deia el novembre-desembre, diu que és paral·lel a l'espai de joves, no? Del pensament de l'espai de joves. I no sé, trobo que no, trobem que no concorden. Hi ha un tema, que sabran que el tema de la mobilitat m'interessa bastant, o és un tema que em crida molt l'atenció. Ens ha sorprès que, tot i la mobilitat és un objectiu específic, el número 13, no hi ha cap mesura que incideixi específicament. Aquí mencionar, no sé si gratament, que els joves manifesten la necessitat d'un transport, una targeta bonificada. Crec que és una de les valoracions que surt al document de disseny. I, curiosament, doncs, m'ha fet recordar, ho estàvem comentant, que pel pressupost del 2016 vam demanar que hi hagués unes beques pels joves perquè poguessin per estudiar els seus estudis postobligatoris. Les beques no és per pagar els estudis, perquè per això hi ha altres administracions que ja aboquen recursos per pagar els estudis postobligatoris, la universitat o la formació professional, però sí el transport, com si fan altres municipis. Per tant, en aquell cas del govern ens va comentar que no la veien clara, aquesta mesura, doncs ara, doncs, diguem, la diagnosi ens ha donat, en certa manera, creiem, la raó. I per últim, sí que valorem positivament el tema de les subvencions a les entitats joves, però trobem a faltar suport per trobar subvencions fora del municipi. Perquè sovint, no vol dir que el municipi no hi dediqui recursos, però sovint a fora hi ha fons de finançament per les entitats, etc., que podrien ser, potser sí que està intrínsec amb el tècnic de joventut o amb l'àrea de joventut, però no ho hem sabut trobar. I per últim, en certa manera també coincidint amb una de les diagnosis dels fets que es diagnostiquen a les primeres pàgines del document, tot i que entenem que és un pla sectorial, però que d'alguna manera hauria de reflectir també accions per afrontar un problema estratègic pel municipi, que és l'envelliment. Creiem que el fet que el municipi sigui atractiu pels joves, que són ara al present, també pot ser per ells quan siguin adults demà, o atreure població d'altres municipis. Hi ha casos de municipis de la comarca que sí que doncs, estan augmentant serveis. Evidentment, no tots tenen capacitat per ser capitals de comarca o capitals de província o capitals d'estat, però sí que poden tenir i aprofitar aquest entorn que els mateixos joves, i ens hem de felicitar perquè els mateixos joves valoren l'entorn de Capellades com a molt positiu, l'entorn natural, doncs creiem que el pla doncs, no vol dir que sigui central aquest aspecte, però que no ho menciona. Tot i aquestes observacions, i com he dit, si m'ha rectificat la regidora, doncs ho farem, donar un vot de confiança i votarem a favor.
Abans de donar la rèplica a la regidora, sí que entenc que... Bueno, jo personalment, i com a alcalde, me n'alegro moltíssim de poder desenvolupar programes i plans d'aquestes característiques. Jo crec que tots coincidim en aquesta taula poder treballar en un futur sobre una planificació que sempre pot ser més o menys acurada, més o menys treballada, que segurament sempre trobarem a faltar qüestions. Sí que per una banda s'ha felicitat els tècnics, els elaboradors del pla, jo en aquest cas també afegiria precisament a l'àrea de joventut que ha impulsat això. I parlàvem precisament d'allò que no es veu en el pla, però sí d'allò que va succeint durant aquest últim any i mig, que és precisament obrir i treballar amb nous espais amb els joves i, evidentment, agafar-se allò que ja funcionava i que funcionava bé i que, en aquest cas, també considero que no és començar a zero, sinó que és començar potser a allò que sí que en els últims anys s'ha anat desenvolupant, que és aquesta rellevància, importància o espai decisori, i en això sí que coincideixo, en què els joves puguin desenvolupar precisament els seus propis projectes en el si de participar en espais comunitaris. Per tant, això és el que es treballa, i no és fàcil de treballar, no és fàcil perquè precisament potser portem massa anys sense estar acostumats a treballar dins d'aquest concepte. Estic d'acord, primerament que el que contempla el pla com a pla doncs, sempre tendeix a ser en algunes qüestions, diguem, avariciós, no? I intenta arribar més enllà del que potser doncs, humilment podrem arribar. Tot, eh? Sí? Hola? Sí? Segueixo. Ens hem de marcar uns objectius, mirar a treballar en funció d'aquests doncs, i, evidentment, doncs, treballar fora doncs, de certes dinàmiques. Potser sí que de vegades només es contemplen amb els joves amb uns determinats etiquetes, no? I que crec que precisament els joves que han participat d'aquests plans i que han tingut la voluntat de fer-ho doncs, trenquen un altre cop doncs, aquesta etiqueta. Res, jo sí que volia valorar precisament doncs, aquesta feina i aquesta feina que pretén precisament encaminar i fer un full de ruta. Susana.
Bueno, responent a alguna de les coses que s'han comentat, en primer lloc, quan es comenta que es parteix de zero, sobretot es parla de la creació de l'àrea de joventut. El que es contempla una miqueta la diagnosi i el que una mica s'analitza des de la regidoria és que no hi havia una línia estratègica clara en polítiques de joventut i per això que de fet fa que doncs hi hagi un allunyament evident entre la institució i els joves, que no tinguem clar, com comentava Esquerra Republicana, no? que doncs, quin és aquesta xarxa de jovent a la que representem o a la que ens hem de dirigir, i una mica el fet de partir de zero es refereix en aquest punt sobretot de la creació de l'àrea. Jo crec que un dels fets pels quals potser sí que estic d'acord en que no podríem dir que partim absolutament de zero és el teixit associatiu que hi ha hagut en aquesta vila i que, bueno, que l'Ajuntament ha pogut participar-hi o treballar-hi conjuntament. Jo crec que amb el tema de bueno, que s'ha comentat de com s'elabora aquest Pla Local de Joventut i si potser hagués pogut estar més obert amb la resta de partits polítics, crec que hi havia una idea bastant clara tant per la Diputació com per nosaltres, no? A l'hora d'establir la manera de realitzar aquest Pla Local de Joventut, era que sobretot volíem que les idees i bueno, les iniciatives sorgissin sobretot amb aquests joves amb què bueno, s'obre un espai i es consulta. Perquè probablement si nosaltres haguéssim focalitzat excessivament la nostra perspectiva d'adults, haguéssim provocat una tutela excessiva en les polítiques de joventut. I jo crec que bueno, és important considerar com a subjecte polític també el jove capaç de prendre decisions, capaç d'analitzar i capaç de tenir clar quines són les seves necessitats i què és el que s'hauria de treballar al poble. Crec que sí que és cert que aquests 13.000 euros, tenint en compte el tema de recursos econòmics, aquests 13.000 euros d'alguna manera venen amb el pressupost ja contemplat amb l'any anterior, del 2016, on ja es van fer una valoració d'unes certes accions i d'alguna manera jo crec que el millor moment on fiscalitzar on aniran aquestes partides i quins són les activitats o les accions que es duran a terme, doncs tindrem oportunitat de fer-ho cada any al pressupost. És d'alguna manera, crec, o la millor manera de que, d'alguna manera, tenint en compte que volem abocar la participació a l'hora d'implantar aquest Pla Local de Joventut, pot ser una manera de poder anar evolucionant amb diverses accions, en funció també de la participació, del que ells mateixos acabin demanant o acabin fent, i l'altre, doncs això, que la capacitat de poder canviar cada any o poder analitzar cada any doncs, conjuntament si aquestes partides són les idònies o no. Bueno, diré una miqueta les coses més rellevants que s'han contemplat, perquè s'han dit moltes. Jo crec que, bueno, en l'apartat de l'espai jove, el que es contempla aquí no és la creació de l'espai jove en si, perquè això requeriria d'un estudi, d'un espai, de tot això. Això no està contemplat aquí. El que sí que es contempla i que s'intentarà iniciar un cop aquesta xarxa de participació i aquest estigui consolidat, el que s'intentarà iniciar és un procés participatiu per acabar definint què és exactament, què vol dir un espai jove i què és exactament, quin ús us ha de tenir, què és exactament el que ha de ser. És el que contempla aquest pla local de joventut. Potser sí que podíem haver estat una miqueta més ambiciosos, però amb la perspectiva de realisme i amb la perspectiva de que no volem que sigui quelcom que es quedi en un calaix, creiem que és un bon punt de partida. També es parla del tema del tècnic. Més que tècnic, crec que s'ha de matitzar, és un dinamitzador. Potser la figura de tècnica la pot assumir, com ja s'està fent l'actual tècnic d'educació. El que sí que potser necessitem per activar tot això és la figura del dinamitzador. A nivell de relació amb altres municipis, s'està en constant relació amb el Consell Comarcal, que ara mateix és qui està vehiculant aquesta relació amb la resta de municipis. La taula jove, la taula de joventut del Consell Comarcal, que es reuneix mensualment i a la qual nosaltres ja hi estem participant, és on acaben d'establir-se aquestes sinergies i on poden sortir propostes d'aquest tipus. I, com no, potser una de les parts més importants o de la importància d'haver fet aquest Pla Local de Joventut és que podem optar unes subvencions que fins ara, per ser un poble de més de 5.000 habitants, no podíem optar i a partir d'ara tindrem l'oportunitat d'accedir-hi.
Faríem una altra ronda, si us sembla bé, els partits.
Sí, per acabar, per matitzar alguna cosa que s'ha dit.
Partit Demòcrata.
No, efectivament, un aspecte positiu és que tenim un document gràcies al qual podrem optar a subvencions i per tant això també és una de les parts positiva. Entenem que tot ha de ser positiu, però si una ho és aquesta, amb el matís de que diguéssim destinem 25.000 euros del pressupost municipal a aquesta funció. Per tant, serà important veure si, a més dels recursos que destinem que han de ser productius per si mateixos, si d'alguna manera també es veuran compensats per les subvencions que suposadament rebrem. En primer lloc, gairebé el 100% d'acord amb el discurs del regidor Carles Cuerva del PSC, el compartim, ell ha focalitzat en altres aspectes. Crec que és de celebrar també la potent xarxa associativa i amb això és en aquell aspecte que hem dit abans i seguirem insistint perquè sortosament no hem de destinar diners a una cosa intangible que és la societat civil. I per tant aquesta és una riquesa que hem de seguir mantenint en els propers anys. I finalment, res, un aspecte a matitzar a la regidora de joventut. O sigui, el debat, òbviament, aquí no hi ha cap voluntat de tutelar i de tutelar ningú i qualsevol política que afavoreixi. O sigui, això de la participació entenem que també s'aprèn, també s'ha de deixar que es participi perquè d'aquí sortiran els futurs ciutadans. Amb això estem d'acord. I per tant, doncs, s'ha d'anar educant a la gent en la participació política i poder, aquí és un inici doncs, dels futurs, no ho sé, societat civil, diguéssim, d'aquí capellades, no? Però també és veritat que allò que se'n diu els joves no és un espai monolític de la població, sinó que és plural per interessos, però també en si mateix per franges d'edat, perquè aquest pla de joventut em sembla que contempla gent jove, no sé quina edat comença, els 12, esclar, dels 12 als 29 no hi ha res a veure. Llavors, jo ja entenc que el de 29 anys ja fa anys que no s'ha de tutelar, ja fa molts anys. Però el de 12, home, sí i no. Hi ha uns anys doncs, que poder, els que són més grans, algú tenen a dir. Ens sembla a nosaltres. I aquí és on, home, em sembla que els partits, que hi ha una voluntat de permanència, Doncs bueno, va, algú hi ha a dir perquè representem a qui representem, no? Entre tots representem a diferents interessos del poble, diferents sectors socials, i per tant qualsevol aportació hauria d'estar més enriquidora pels motius que esmento, però sense cap voluntat doncs, de tutelar ningú, sinó perquè la realitat és plural i diversa.
Esquerra Republicana, no faci alguna cosa?
No, és que al final és reiterar una mica el mateix. Jo crec que no estem dient coses tan diferents. Estem precisament reconeixent tots que hi ha una mancança, que és evident, no? que podem, diguem-ne, continuar agraint el jovent organitzat, la potent xarxa associativa que existeix, però tampoc podem perdre de vista que precisament per la condició normal del jove no és precisament el col·lectiu més organitzat associativament. És la franja d'edat en què ens queda més gent fora d'associacions i, per tant, fora d'interlocució organitzada. I va per franges d'edat, i va per, diguem-ne, per carrers i places concrets de la vila, i que, per tant, precisament l'element de millora que veiem nosaltres, més evident, més necessari, i que, per tant, des del punt de vista del reconeixement de la consciència, creiem que és la primera indispensable per aconseguir la millora, és precisament aquest, és aconseguir més representativitat, des dels 12 fins als 28, i des dels que necessiten un transport per anar a la universitat fins als que no tenen estudis, el que necessiten són unes altres coses. Aquest eixampar la base de la participació, jo crec que amb això estem d'acord, estem dient de maneres diferents, però és evident, no defugim aquesta idea perquè hi és. Ara, clar, precisament perquè hi és, el que hem de fer és dotar-nos d'eines per superar-la, i creiem que una eina indispensable és això, planificar, tecnificar, i entenem el sentit de la paraula, és a dir, posar més visió professional, no només visió de voluntat política, i entendre, una mica recollir la intervenció de la regidora, que la tutela a vegades ja no és tan sols si és real o no és real, sinó que entenem que hem de combatre precisament la sensació de tutela, perquè llavors sí que desactivem la interlocució. O sigui, no estem... No sé si ens entenem, amb el representant del Partit Demòcrata, fer un acompanyament que sigui percebut, encara que no vulgui ser una tutela, que sigui percebut pel jove com a tutela, ens desactiva la interlocució i ens allunya de la participació institucional. I això també és una cosa que hem de ser conscients, i per tant necessitem dotar-nos d'una visió més professional, més enllà de la nostra bona voluntat.
Última ronda, Partit Socialista.
Bé, molt breument, evidentment, volem un pla que sigui realista, per això també dèiem una ambició, que hi hagués un salt, però un salt no vol dir un salt a l'abisme, un salt que diguem de peus a terra. Per això, i en això sí que estem d'acord, que aquest any no hem d'anar a fer un equipament jove, sinó que hem de pensar-lo, i en això felicitar pel fet que no es contempla la creació d'aquest equipament jove el 2017, ni crec que el 2018, no ho sé, això ja no ho sé, però simplement dedicar-hi molt de temps a avançar-lo. Només el detall aquest dels municipis i el Consell Comarcal, durant tot el diagnosi, clar, es va destacant que, i en negreta fins i tot, que la relació entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal és puntual i fins i tot a vegades discontínua, i en alguns moments es destaca que és, diguem, poc funcional o poc coordinada. Esperem i desitjo, ja que el Consell Comarcal, doncs, perquè l'Ajuntament doncs, no té els recursos i el Consell Comarcal ajuda en temes d'ocupació, en temes d'habitatge, com també doncs, després hi ha un altre punt que es tractarà, i en altres temes, doncs potser el pla ens servirà també doncs, per ajudar aquest, jo diria, crosta estructural que existeix, doncs, intentar ajudar a solucionar-ho.
D'acord, tenem que s'ha dit per totes les parts i s'ha analitzat, crec que força fidelment i valorant també la serietat doncs, del punt, perquè normalment de vegades quan parlem precisament doncs, de joventut, de joves, d'espais joves, ha donat la sensació doncs, que no tenia relativa importància, i crec que la demostració doncs, de l'interès dels diferents partits i també de la regidoria per treballar en aquest pla doncs, demostra precisament que és una qüestió no només seriosa, sinó vital per desenvolupar-nos com a vila i com a societat. Per tant, si et sembla bé, passaríem a votar aquest pla de joventut. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al següent punt, que seria la proposta d'aprovació inicial d'ordenança municipal reguladora de procediments sobre verificació d'habitatges buits. Bé, tenim aquesta proposta d'ordenança. És una proposta que doncs, fa temps que s'estava cuinant. És una proposta que doncs, no només la Pilar Capellades ha treballat i ha posat sobre la taula des de l'Ajuntament, sinó que ho porten fent també molts municipis i moltes ciutats en aquest país des dels últims anys. Per la part que, doncs, diguem, més institucional, també se'ns va demanar, perquè la intenció era doncs, treballar-la per l'anterior ple, es va demanar des de l'oposició, en aquest cas pel Partit Demòcrata, de posposar-la pel ple de febrer, precisament otorgant més temps en el seu debat, en el seu treball. També es va proposar doncs, fer una taula diguem-ne de debat, de preguntes, de respostes, sobretot amb alguna persona doncs, professional en l'àmbit. En aquest cas doncs, també es va comptar amb una persona doncs, que treballa en aquest àmbit des del Consell Comarcal. I bé, jo crec que va ser positiu. Jo vaig agafar doncs, la proposta doncs, convençut doncs, que tot el que pugui ajudar en qualsevol debat, i crec que aquest és precisament un debat complex, és un debat que s'ha donat durant molts anys, que és un debat que doncs, hem vist. Tornem-hi, eh? Precisament s'han donat en els últims anys situacions i es segueixen donant d'exclusió a l'habitatge flagrantment doncs, que es contradiuen pròpiament amb les pròpies constitucions, i en aquest cas l'espanyola, del dret a l'habitatge a l'expulsió de l'habitatge, i per tant de totes aquestes polítiques que s'han mirat d'incidir, de totes aquestes lleis que s'han mirat d'aprovar, algunes diguem-ne el constitucional tampoc els ha agradat, d'altres no han tingut la incidència que es tenia, i finalment doncs, amb tot allò que es cuina doncs, diguem, amb els edificis o institucions més grans estem nosaltres. Estem les institucions que toquem directament al ciutadà, estem les institucions que vivim pròpiament el neguit, l'angoixa i doncs, els problemes reals de molta gent, i el que tenim aquí sobre la taula no deixa de ser també un acord que va agafar aquest Ajuntament en la passada legislatura, amb alguna de les mocions que es van aprovar, precisament per establir un full de ruta polític amb noves eines que afavorissin doncs, determinades mesures, precisament per afrontar aquesta doncs, emergència social. I doncs, bé, personalment, i crec que des de l'àrea, i crec que com a equip de govern, doncs, tornem a posar una altra eina sobre la taula, una altra eina que en aquest cas ens ha de permetre aflorar en la mesura que puguem, humilment també, en la mesura que doncs, determinin les possibilitats a part del parc d'habitatges buits que resta a la vila. En aquest cas, a més, el que es busca no és, i ara donarem la paraula a la regidora, doncs no és una persecució de l'habitatge buit en si, com a concepte, sinó precisament doncs, afrontar i motivar que tots aquells grans tenidors, i aquest terme és el que, a més, durant els últims anys ha basculat entre la legalitat i no, segons qui li ha convingut, però doncs, tinguin la voluntat precisament d'aflorar part d'aquest habitatge. Donaria la paraula, en aquest cas, a l'Adela Morera, regidora d'Habitatge.
Bé, l'objectiu de l'ordenança, bàsicament, o fonamentalment, és fomentar la mobilització d'habitatges desocupats per augmentar el parc d'habitatges de lloguer social. Aquesta ordenança el que regula és la determinació d'habitatges buits en desocupació permanent sense una causa justificada. Es desenvolupa mitjançant un programa d'inspeccions on un cop es detecta una situació anòmala i l'informe conclou que l'habitatge és buit, s'inicia un expedient on es dona un termini a la propietat per formular al·legacions i presentar la documentació. Passat aquest termini, si no s'acredita una causa justificada per desocupació, es pot procedir a la imposició de multes coercitives per l'incompliment de la normativa. Seria això. I l'ordenança es fonamenta amb la llei 18/2007 del dret a l'habitatge i la llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge a les persones en risc d'exclusió social.
I residencial.
I residencial.
Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Sí, bé, diverses coses. En primer lloc, agrair doncs, que la proposta de moció s'hagués posposat un mes, perquè enteníem que calia una mica més de debat. A nosaltres, d'entrada, home, ens feia una mica d'angúnia presentar aquesta moció.
Ordenança.
Perdona, ordenança. Perquè qualsevol, diguéssim, violació del dret a la propietat és un aspecte que nosaltres ens l'agafem amb certa cautela. La propietat, en certa manera, i també les mateixes lleis en aquest país i l'ordenament ho contemplen com un aspecte important. Nosaltres, des del nostre punt de vista ideològic, podríem dir gairebé que la propietat és sagrada, no? I per tant ens feia certa d'entrada urticària aquest tipus d'ordenança en el sentit de que pogués violentar d'alguna manera especialment el petit o mitjà propietari que n'hi ha aquí capellades envers les seves propietats. Per tant, després d'iniciar aquest debat, nosaltres sí que hem fet consultes amb diferents persones que molt properes a la nostra formació, que entenem que entenen i són experts en el tema, i a més vam suggerir la presència d'algun professional que treballa en aquest aspecte a la comissió informativa que vàrem tenir, i després d'aquest debat diferents aspectes es van aclarir, després de llegir també informe secretaria, etc., vam entendre que aquesta ordenança entrava dins els paràmetres que nosaltres considerem que són no només acceptables, sinó positius, per fer aflorar habitatge buit que pugui veure el nostre municipi. Un cop aprovat això, també veurem si l'aprovació d'aquesta ordenança és només un brindis al sol o realment té efectes reals. Com abans en un altre punt, nosaltres ho agafem amb cautela. De fet, molts habitatges a grans tenidors aquí capellades no n'hi han, i amb el temps que o tal com transcorre el calendari pensem que l'any que ve n'hi haurà molts menys, perquè bàsicament quan pensem en grans tenidors pensem en entitats financeres, i aquestes entitats el que estan fent lògicament és intentar treure's de sobre el parc d'habitatges buit, i per tant veurem quin impacte real tindrà. Sí que trobem a faltar un aspecte, és el quin cost tindrà sobre les finances municipals l'aplicació d'aquesta ordenança. Perquè, és clar, un dels aspectes que posa és que es multarà a qui sigui, no sabem qui serà, suposo que només seran els grans bancs, perquè si no és així, nosaltres ja analitzarem a veure quina posició prendrem. Multes de 3.000, 6.000 i 9.000 euros. No és que nosaltres no hi estiguem d'acord. El que també entenem és que aquestes entitats no es quedaran de braços creuats i d'alguna manera entraran en litigi amb l'Ajuntament de Capellades, i això també tindrà un impacte a les finances del municipi. I per tant, veurem quins costos també econòmics tindrà per l'Ajuntament, que en definitiva és els impostos que paguem tots els capelladins i capelladines, no? Aquest poder és un aspecte que s'havia d'haver tingut en compte, i esperem que si s'aprova algun dia el pressupost del 2017 també ho tingui present. Bé, aquest és un aspecte. Per l'altre, es va parlar molt del que és la borsa comarcal d'habitatge. Per tant, també va ser un aspecte al debat que va ser enriquidor i positiu per tots els membres de la corporació, perquè tampoc no tots sabíem exactament i realment com funcionava. Des del Partit Demòcrata sí que veiem molt positivament el funcionament o que existeixi aquesta borsa comarcal d'habitatge. Per una banda, perquè incentiva, sobretot amb aquest petit i mitjà propietari, de posar en el mercat amb garanties, sobretot amb garanties, a la seva propietat a uns preus doncs, assequibles pel demandant de lloguer, amb la garantia de l'administració. Per tant, això és positiu. I nosaltres el que sí que posem sobre la taula és que hem d'estudiar qualsevol intent per anar ampliant aquesta borsa d'habitatge, que està en mans privades, però que d'alguna manera l'administració garanteix el bon ús d'aquest habitatge per garantir el dret de l'habitatge, com dèiem abans, dels joves o d'altres famílies que pel que sigui doncs no el tenen. I entenem que aquest sí que és una bona manera d'afavorir-ho. Entenem que les coses s'han de fer de manera ordenada, que no es poden fer d'altres maneres, que s'han de fer d'una manera ordenada i una manera és aquesta borsa comarcal. Que hi hagi un contracte, que hi hagi unes garanties de les administracions i que, per altra banda, doncs, aquest petit i mitjà propietari té tota la tranquil·litat de que posa el seu habitatge a disposició del mercat. És cert, i abans ho ha dit el senyor alcalde, de que el tema de l'habitatge és un debat molt complex. No hi ha aquí solucions màgiques i no és tan fàcil posar habitatge a disposició amb un tres i no res. Per què no és així? I només cal passejar-nos pel nostre municipi per veure com hi ha molts habitatges vells, hi ha moltes finques que no són habitables, que no tenen cèdula d'habitabilitat i que, més enllà del debat que fins ara doncs, he intentat desenvolupar, ni en borsa d'habitatge ni en qualsevol altre aspecte, de moment no hi ha massa manera de posar més sòl urbà a disposició del mercat perquè hi hagi habitatge. Només cal que ens passegem pels centres dels pobles com el nostre, que hi ha doncs, cases que no són habitables, que en el futur poder haurem d'anar veient la manera d'anar aflorant també aquest tipus d'habitatge. Insistim, les coses s'han de fer de manera ordenada, la borsa comarcal pot ser una bona eina i cal desenvolupar-la molt més perquè no és suficient, I esperem doncs, que aquesta ordenança, que entenc que s'aprovarà per unanimitat, sigui una eina més, perquè la llei no contemplava el nostre municipi per desenvolupar aquest tipus doncs, d'aflorament d'habitatge. Esperem que serveixi per alguna cosa. En tot cas, entenem que el proper any també serà feina nostra estar amatents en veure quina feina es fa per part del govern, que mostra bones intencions, però al final el que és més important no són els titulars, sinó que són els resultats reals.
Paraula Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana hi votarà a favor i vol constatar que hi vota a favor com a últim pas d'un procés, més enllà de que sigui el primer pas d'un nou procés i que s'ha de veure el recorregut efectiu. Però volem recordar, portem pel cap baix 6 o 7 anys, crec recordar, qui mirava la documentació del 2011 és la primera, portem 6 o 7 anys aprovant mocions i més mocions en la línia del que aprovem avui en format d'ordenança. Esquerra Republicana ha votat sempre a favor de totes aquestes mocions, a vegades les ha presentat directament, a vegades les han presentat els representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Han anat passant diferents mocions per aquest Ajuntament. Algunes s'han aprovat per unanimitat, algunes s'han aprovat per majoria i en totes elles Esquerra Republicana hi ha votat a favor. Però, esclar, ens podem passar la vida aprovant mocions i és significatiu el canvi que alguna vegada ha produït algun lapsus. El que fem avui ja no és una moció, ja és una ordenança, ja és un instrument efectiu i ja dependrà una mica de l'habilitat de tots nosaltres que la seva efectivitat sigui realment impactant. Però ara tenim una eina. Fins ara ens hem anat omplint la boca tots de bones intencions i no hem trobat la manera de dotar-nos d'eines. Doncs bé, ara tenim una eina i crec que és el primer diguem-ne, punt a remarcar i crec que del qual ens hem de felicitar tots. Després veurem si som capaços d'utilitzar-la en propietat, és que fins ara no teníem res. I per tant, diguem-ne, aplaudim en primer lloc això, haver sabut tots plegats, d'arribar a una entesa i de tenir ara una ordenança que ens permeti, i diguem-ne, reprenent la línia del que s'ha dit ara, facilitar l'accés a l'habitatge, que és una necessitat, lluitar contra la pèrdua de l'habitatge de diferents persones, que és un problema, entendre la funció social de l'habitatge, més enllà de la característica que té de bé, de propietat privada, no podem perdre de vista que no és només una propietat privada, no és només un actiu econòmic, sinó que l'habitatge té una funció social. I per tant no podem perdre això de vista en cap cas i per tant hem de fer valoracions econòmiques de tot el que pugui suposar això, però no podem perdre de vista que no fer res de tot això també té un cost social. I hem de posar sobre la taula doncs això, el cost econòmic i el cost social. I nosaltres entenem que això, que el cost que no podem fer front és el social. El social ha de ser un cost tendint a zero. Hem de fer tots els possibles perquè no hi hagi cost social, perquè l'accés a l'habitatge estigui més o menys garantit dintre de totes les complicacions que s'han dit fins ara. I per tant, doncs això, hi hem treballat, ens ha semblat que s'hi havia de treballar i que més enllà de la voluntat política, que sempre hi ha estat, necessitàvem eines i per això en tot moment hem buscat que hi fossin tots els avals. Jo crec que aquí hem compartit des de tot l'equip de govern certes dificultats fins a aconseguir-ho i després les hem compartit amb l'oposició. O sigui, calia voluntat política, que està demostrada fa 5 o 6 anys, però després calia, no perdem de vista, calia un aval, diguem-ne, legal. Que entre tots, amb tots els informes necessaris des de la pròpia secretaria de l'Ajuntament, doncs hem acabat trobant això, una eina realment, diguem-ne, inatacable en aquest, des d'aquest punt de vista. I calia la tercera pota, que també s'ha comentat fa un moment, l'aval, diguem-ne, tècnic, que algú que ens sabés, ens digués, home, sí, això serveix. I crec que tots ens hem basquejat, cadascú amb els seus assessors, diguem-ne, més o menys professionals, i després ens vam conxorxar a fer una trobada tots junts, com s'ha comentat fins ara, amb algú que des del punt de vista professional i també des del punt de vista de l'atenció social, perquè a aquests casos ens pogués dir si anàvem bé, i crec que tots vam quedar prou satisfets, vam plantejar dubtes i vam veure que anàvem bé. I és per això que estem, a part de votar a favor, estem especialment satisfets, perquè hem aconseguit la voluntat política, dotar-la de cobertura legal i dotar-la d'aval tècnic. I ara sí que ja serà feina de tots nosaltres, que això sigui realment útil, però podem començar a fer alguna cosa. Per tant, votem a favor també, amb la línia que dèiem abans, amb un sí esperançat.
D'acord, gràcies. Passaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra ja us avancem que hi votarem a favor també. De fet, ens preocupava tant el tema que inclús quan vam parlar de taxes per aquest any 2017 ja us vam plantejar una sèrie d'actuacions. Nosaltres entenem que no són incompatibles ni cobreixen les mateixes situacions o actuacions que aquest reglament. Per tant, també us avanço que en aquest sentit nosaltres continuem apretant en aquesta direcció. Entenem que l'objectiu d'aquest reglament és precisament, com s'ha comentat, fer, no sé si incentivar, animar o esperonar aquelles entitats financeres i grans tenidors a que facin aflorar aquest parc que tenen d'habitatges buits i que recordem que són habitatges buits d'una forma injustificada. Sí que és cert, com ha comentat el portaveu de Partit Demòcrata, valorem també el dret a la propietat, però creiem que el dret a l'habitatge és més important i més quan la propietat d'aquests immobles, en molts casos, si bé és legal, poder moralment seria més que dubtosa, donat que venen de processos de desnonaments, la majoria d'ells, i són habitatges que se'ls està impedint de complir la seva funció social i s'estan malmetent, amb el que entenem que aquesta normativa ens ha d'ajudar a que aquests habitatges puguin complir la seva funció
i passin a estar dins d'un parc d'habitatges de lloguer, tant lloguer, diguéssim, habitual, com en especial el parc d'habitatge de lloguer social, per atendre, com s'ha comentat, d'una forma més ràpida i eficaç les necessitats de les persones i unitats familiars amb risc d'exclusió social i residencial, tal com s'articula la llei 4/2016. Per tant, la trobem positiva, la trobem que és una normativa i una ordenança que calia fer. També entenem la necessitat de la implicació de l'administració en aquest procés. Malauradament, entenem que aquests grans tenidors demanden una sèrie de garanties a l'hora de posar aquests habitatges en lloguer, però també entenem que és una forma, aquest acord, administració, grans tenidors, de fer que aquests habitatges es mantinguin en unes condicions dignes, unes condicions d'habitabilitat que permetin que les persones puguin accedir a un habitatge que no és només quatre parets i un sostre, sinó que ha de complir tota una sèrie de requisits per tal de que pugui ser habitable. Per tant, dit tot això, nosaltres no podem fer altra cosa que votar-hi a favor, reiterant que considerem que les mesures que vam proposar no són incompatibles i farem feina en aquest sentit.
Bé, abans de passar a votació sí que jo volia fer un parell de consideracions. Anem tard. O sigui, per fer front a les polítiques de desnonaments express que es van aprovar a l'estat espanyol, per fer front a les polítiques que han defensat o no polítiques que no han tingut la capacitat de defensar precisament els més dèbils davant del que podríem entrar doncs, a aquesta guerra salvatge i aquesta jungla doncs, dins d'una bombolla i d'una crisi financera econòmica en la qual també ens podria portar un debat enorme. Per fer front a tot això anem tard, vam aprovar mocions, no es van portar a terme en molts punts, però és evident que amb tot l'impacte que hem tingut, tota eina que es pugui aprovar ara serà més útil del que teníem abans, precisament perquè no ho teníem. Però hem de reconèixer que tots plegats, davant de tot de lleis que han defensat, com deia, més els grans bancs, i han defensat precisament més els certs desnonaments, i que a dia d'avui encara doncs, ens veiem impotents veient certes situacions socials, no podem dir res més i reconèixer que anem tard i que, doncs, com s'ha dit, seguim dotant-nos d'eines en aquest sentit. Sí que amb una consideració que s'ha comentat sobre els costos, bé, es podria parlar si els bancs tindran voluntat o no, es pronosticarà o no, sobre si respondran jurídicament davant d'una sanció d'aquestes. Hem vist casos de tots tipus, hem vist ciutats i poblacions on els bancs doncs, han pagat, hem vist situacions, exemples en els bancs segons diguem-ne la casa d'on venen doncs no han respost, altres sí. Crec per això que en principi doncs, l'Ajuntament sempre es dota doncs, a la seva partida pressupostària davant de qüestions jurídiques, veurem si aquesta ha de créixer més en determinació precisament de si aquests casos es donen o no es donen, més enllà de fer ara potser una política ficció sobre això o fer especular sobre què és el que pot passar. D'acord que haurem de veure, crec, més com evoluciona per dotar-nos després si aquestes partides han de créixer o no. Majoritàriament crec que s'ha anat comentant tot i s'ha anat responent tot en certa mesura dins del debat, dins de la situació, dins de la realitat. En aquest cas no sé si algú vol afegir alguna qüestió més, algun dels grups, si no passaríem a la votació d'aquesta ordenança. D'acord? Doncs, vots a favor.
Queda aprovada per unanimitat.
Doncs passaríem a la proposta de moció d'Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia, presentada pel grup municipal del Partit Socialista de Catalunya.
Bé, aquesta moció, com bé diu el títol, és una moció que presentem nosaltres a instàncies d'Unió de Pagesos de Catalunya.
Unió de Pagesos de Catalunya recull el febrer del 2016, després de les eleccions, té la representació d'una mica més de dos terços del col·lectiu de pagesos de Catalunya i ens va fer arribar aquesta moció d'una de la seva inquietud davant de la situació actual. Aquesta proposta, com ja us dic, és en defensa de la pagesia i ve del Sindicat d'Unió de Pagesos i ens consta que s'ha presentat de diferents formes, diferents grups o inclús per ells propis a diferents ajuntaments. Creiem que cal donar suport a les reivindicacions del sector agroalimentari i les seves mobilitzacions, com la marxa per la dignitat de la pagesia que va tenir lloc el passat dia 26 i 28 de gener. El sector agroalimentari es troba en una situació complexa i crítica. El consum, un 10% al món, el consum augmenta un 10% al món, el sector agroalimentari suposa un 3,6% del producte interior brut de Catalunya i Catalunya és precisament un dels principals nuclis agroalimentaris d'Europa. Per tot això, però això contrasta amb unes polítiques públiques errònies, tant de l'Estat espanyol com de la Generalitat de Catalunya, que fan que molts productors hagin d'abandonar la seva activitat. La paradoxa és que mentre que els costos de producció no paren de pujar, el preu que reben els productors cauen constantment i aquesta situació fa que moltes explotacions siguin deficitàries i insostenibles. És per això que des del nostre partit creiem que cal recolzar el primer sector i considerem que cal mostrar públicament que ens tenen al seu costat i que ens sumem als seus requeriments. Per tot això, hem cregut convenient presentar aquesta moció. Si us sembla bé, passo a llegir els acords d'aquesta moció, donat que és el text íntegre i literal del que va acordar Unió de Pagesos. En aquest manifest el que se'ns demana és que el ple de l'Ajuntament de Capellades aprovi els següents acords. Primer, donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona del passat dia 28 des del punt de vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres formes de caràcter voluntari. En aquest cas, nosaltres arribem tard, però donar la literalitat de la moció, volgut mantenir, i notificar l'aprovació d'aquesta moció al molt honorable senyor Carles Puigdemont i Casamajor, president de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Joan Cavall Sobirana, coordinador nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.
Bé, d'acord. Bé, des de la CUP, bé, ja hem donat suport al manifest, no tan sols al manifest, sinó des de sempre a defensar la dignificació de la pagesia en aquest país, sector que, com s'ha dit i resumit, doncs, s'ha vist afectat doncs, per, diguem-ne, potser per no prou polítiques que l'hagin pogut defensar o, si més no, no deixar caure el que diríem amb caiguda lliure. Res, nosaltres votarem a favor, sí que doncs, ja has comentat no?, que hi havia el punt de suport a la marxa pagesa, que suposo que els diferents partits hauran donat o no hauran donat suport, que en aquest cas sí que retirem d'aquí, o donem suport a la marxa pagesa celebrada, o com... Ho vam comentar en comissió informativa i es va quedar una miqueta a l'aire. Sí.
Per mantenir una mica la literalitat del document, que és un document que ens ha arribat fet per Unió de Pagesos, nosaltres en principi l'havíem mantingut indicant això, no? Que donàvem suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona del passat dia 28.
Ah, vale, perdó. D'acord. Perdoneu, canvio el bolígraf per cap a tat. Bé, ja està. Tenim aquí, ja està, gràcies. La moció en si, el que ja hem vist i vàrem parlar, és que el que fa és recollir el manifest en si, per tant, doncs, com deia, nosaltres donem el suport i emplacem doncs, a recuperar sobretot tot allò que ha anat perdent aquest sector, que en part ja no només és fràgil de per si, sinó que en part també ha anat perdent part de la capacitat d'ajuda econòmica o de defensa del sector en els últims anys i que entenem que s'ha d'anar recuperant. Partit Demòcrata.
No, a veure, malgrat que hi ha aspectes que ens sembla que grinyola una mica la moció, tampoc no vull entrar a debatre-ho perquè no cal, i sabem també l'orientació política de la Unió de Pagesos, però bueno, aquesta vegada hi votarem a favor.
Uh, D'acord. Esquerra Republicana?
Bé, Esquerra Republicana, coneixer l'orientació política de Unió de Pagesos, que no ens és especialment allunyada, tindríem una raó més per votar-hi a favor, no? Però, evidentment, no votem a favor en funció de l'orientació política, sinó perquè estem d'acord amb el contingut de la moció, el que s'ha comentat des del PSC, més enllà de que hagi passat o no hagi passat la data, crec que expressar el suport no caduca. Crec que la problemàtica que denuncien o que intenten visualitzar amb la xarxa, amb la marxa, continua vigent, i per tant qualsevol tipus de suport, de recolzament és positiu. Ja hi vam ser en el seu moment, doncs això, alguns aplaudint les marxes i d'altres dalt dels tractors, i ara donar un vot positiu en un ple tampoc que, no quedarà per això. Votarem a favor.
D'acord, doncs passaríem a... No sé com és francès, bueno, això. Passaríem a votació d'aquesta moció. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
La següent era la... reclamar partides econòmiques al pressupost 2017 de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar les millores de la carretera B224. Aquesta ja hem dit al principi que la retiràvem perquè ho ha demanat el mateix Partit Socialista, que és el partit que l'havia presentat. Per tant, passaríem a la següent moció, que és la moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum presentada pels grups municipals de l'Ajuntament de Capellades. Bé, aquí... es va convidar els partits que volien, es va presentar com a equip de govern, es va convidar els equips que volguessin també ser-ne partíceps. Segons posa el titular, ho són tots. No sé si el Partit Socialista no s'inclou en aquesta presentació, el Partit Demòcrata, sí. Per tant, seria Partit Demòcrata, Esquerra Republicana i Candidatura d'Unitat Popular presentarien aquesta moció, que, com he dit, és d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum presentada, doncs, per aquests partits. A mode de resum, i perquè en tinguem tots clars els fets, el 26 de juny de 2013 es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, i aquest, diguem-ne, que s'ha transformat, o ha evolucionat, el passat mes de desembre del 2016, aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Aquest referèndum que mes de setembre celebrarem i que esperem que, doncs, amb el compromís de tots els que s'hi han mostrat ferms, doncs, es pugui celebrar. Si us sembla, més enllà, doncs, de llegir el manifest en si, que, doncs, tenc que no deixar de ser, doncs, mostrar aquest acord en aquest nou procés i en aquesta plataforma, aquest pacte nacional, doncs passaria a llegir els acords que manifesta l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, subscriure el contingut del manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, promoure el municipi que entitats, associacions i agents econòmics assumin el Pacte Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu manifest, enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Associació Catalana de Municipis. Bé, doncs donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, nosaltres ja hi votarem favorablement. Ens adherim. Veurem, esperem que aquell que té l'encàrrec, actualment el vicepresident del govern, doncs amb totes les eines que, i els ressorts que té, doncs això es pugui tirar endavant i realment abans no s'acabi aquest any. Esperem que abans de la tardor, doncs, el poble català pugui exercir el seu dret a expressar la seva opinió.
D'acord. Esquerra Republicana?
Sí, sí, també hi votarem a favor. És una situació una mica, si voleu, en algun moment risible, no? Ja es va aprovar en el seu moment el manifest pel dret a decidir, i ara ho concretem, el dret a decidir es concreta com a referèndum, aprovem el manifest per exercir aquest referèndum. Encara estem, doncs, reclamant o demanant o plantejant la possibilitat de que el referèndum sigui acordat. Doncs bé, cap problema que sigui acordat, és una, diguem-ne, un esglaó més amb l'escala, però sobretot sí que voldríem fer esment en
en el punt en què se li reconeix al Parlament de Catalunya al final l'autoritat última, la representativitat de la voluntat popular de totes les catalanes i de tots els catalans. Per tant, referèndum acordat o intent de referèndum acordat, fantàstic, però sense perdre de vista que al final qui representa la voluntat de tots els catalans i les catalanes són els representants elegits pels catalans i les catalanes i són els que hi ha al Parlament de Catalunya. Només, diguem-ne, refermar aquesta constatació que de tan evident sap greu haver-la d'anar reiterant i reiterant, però sembla que hi ha gent que no l'acaba d'entendre.
D'acord. Partit Socialista?
Bé, nosaltres, com ja hem fet en anteriors ocasions, quan s'ha parlat de les mocions vinculades a aquesta, el nostre vot en aquest cas serà de l'abstenció. Valorem positivament que es parli de la realització d'un referèndum a Catalunya acordat amb l'Estat i que s'insti amb dos governs a superar les dificultats polítiques existents per assolir finalment aquest acord. Però malgrat tot, com ja hem comentat en anteriors ocasions, nosaltres creiem que la solució a l'encaix a Catalunya i Espanya no va per aquesta direcció, sinó que vulguem més per una reforma constitucional que resolgui aquest encaix, reconeguent Espanya com una nació de nacions i per tant, alhora reconeixent Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat, història, tradicions, dret i cultura propis, i per tant, en aquest sentit, votarem l'abstenció.
Bé, un parell de qüestions, en part una que m'he deixat i que crec que és rellevant. La moció ens arriba a partir de l'AMI, de l'Associació de Municipis per la Independència, que l'ha fet arribar a la majoria de poblacions i ha traslladat la voluntat de presentar. Uh-huh. D'acord, que és un aspecte doncs, que s'ha de tenir en compte. I bé, doncs, com dèiem, des de la bona voluntat del poble català de seguir insistint en el seu dret democràtic a exercir una qüestió tan doncs, lògica com votar, com hem fet amb molts cops, doncs el que s'intenta doncs, és tornar doncs, a oferir la mà, com sempre s'ha fet, tenint en compte, això sí, des de la CUP, entenent que tenim i seguim tenint i seguim tindrem la legitimitat doncs, per actuar dins les necessitats que tenim com a poble. Per tant, sempre treballarem en funció doncs, de que la democràcia sigui més profunda, més transparent, més directa, però em sembla que l'altra part, en aquest cas, segueix insistint en tallar-nos a totes les portes, en tancar-les amb clau, i per tant no sabem si al final doncs, aquest poble haurà de decidir per si mateix el camí doncs, que voluntàriament ha emprès des de fa molts anys. Veurem si tot és amb bona voluntat o senzillament ja no ens deixen més camí que emprendre la nostra pròpia ruta. En aquest cas doncs, passaríem a votació aquesta moció i per tant vots a favor.
Vots a favor, Viladecapellades, Esquerra Republicana, PDeCAT.
Abstencions.
PSC.
Passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia, abans de precs i preguntes, seria la modificació d'ordenança fiscal número 20, taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria urbanística. Donaríem la paraula al regidor Jaume Soler, al regidor d'Hisenda.
Bé, jo m'estreno com a regidor d'Hisenda fent una bonificació d'una taxa. Evidentment, les bonificacions a la taxa, sobretot aquesta, ha sigut amb l'equip de govern, ha trobat oportú, principalment per l'empenta de la regidoria d'acció social, de que les taxes per llicències o comprovació d'activitats, que és la primera taxa que es demana en un ajuntament, el primer tràmit quan s'ha de fer alguna cosa urbanísticament, doncs no tenia previst amb el seu redactat cap tipus de bonificació. Amb la subvenció que se'ns va atorgar i que esperem que en puguem aconseguir moltes més per fer més obres que afavoreixin l'accés i l'habitabilitat de les persones amb alguna discapacitat de mobilitat, aquest govern volem establir una bonificació del 95%. Res més a dir, tan sols que doncs, el vostre vot a favor, perquè és una cosa que amb l'informe d'intervenció i amb el de secretaria doncs, es pot fer tranquil·lament.
D'acord. Donaria la paraula al Partit Demòcrata.
Sí, nosaltres hi votarem favorablement, bàsicament perquè entenem que L'aprovació d'aquesta exempció, o aquesta bonificació, podem millor dir, bonificació, ho veiem més com un aspecte, com ho direm, poder ètic, no? Més enllà de l'impacte que pugui tenir, perquè certament l'impacte és reduït, només són 953 euros l'any, l'impacte sobre l'Ajuntament, és a dir, que amb diferents obres que es puguin demanar, doncs, bueno, però ja d'entrada la persona que es pot trobar en una situació com aquesta, doncs l'administració no li posa, mai millor dit, barreres, en aquest cas doncs, econòmiques. I per tant, aquesta bonificació, que de fet seria una mena de subvenció, perquè la taxa sabem que el que reflecteix és el cost del servei, doncs entenem que, diguéssim, tant de bo que pogués ser més, no?, que es pogués donar, però bé, és positiu i per tant doncs, nosaltres hi votarem favorablement, bàsicament doncs, per aquest aspecte que hem comentat.
D'acord. Esquerra Republicana?
Bé, una mica de la línia, eh? Evidentment, és una qüestió, i ara només ètica, sinó purament de lògica. Si intentem vehicular ajuts per fer intervencions i resulta que després l'Ajuntament cobra una taxa, no? I hem de trobar la manera més legalment clara i possible de continuar ajudant aquesta intervenció, no només buscant una subvenció externa, sinó en alguns casos aprovant una bonificació, reduint el cost. I com també s'ha comentat, i per la pròpia dinàmica de la legalitat administrativa, doncs no pot ser del 100% i és del 95%, doncs és el 95% que és el màxim. Per tant, hem trobat amb l'assessorament d'intervenció aquesta i de secretaria aquesta via, doncs aquesta via és la que entomem. I bé, felicitar l'Estena, el nou regidor, que sempre és millor com a regidor d'Hisenda, que no ha estat mai, però segur que sempre és millor estrenar-se amb una bonificació que no pas amb una nova taxa o un augment de taxes.
D'acord. Partit Socialista?
Bé, per part nostra, crec recordar que aquest tema ja el vam comentar al seu dia quan us vam proposar que ens adheríssim al programa d'arranjament d'habitatge de la Diputació de Barcelona, precisament en aquesta línia. Sigui com sigui, de la mateixa forma que hem anat fent sempre que hem tingut ocasió, creiem que cal apostar per incentivar l'accessibilitat a la nostra vila i, per tant, estem d'acord en aplicar aquesta bonificació, com bé ha comentat el portaveu d'Esquerra, del 95%, perquè legalment no se'ns permet fer l'exempció del 100%, i més si cal, quan es tracta d'un cas o d'una casuística en la qual afecta aquelles persones que acreditin via serveis socials de l'Ajuntament que fan obres per afavorir l'accés i l'habitabilitat dels seus habitatges degut a alguna discapacitat de mobilitat. Per tant, crec que està més que justificat aquesta bonificació i, per tant, nosaltres hi votarem favorablement.
D'acord. Des de la CUP també creiem que la lògica impera i votarem a favor. D'acord. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem ja al punt de pregs i preguntes. Sí que m'agradaria, doncs, comentar quatre coses des de l'alcaldia. En primer lloc, bé, haureu rebut la nota informativa sobre la secretaria sobre les actes de ple, en el qual doncs, el que es comenta és precisament doncs, que el vídeo i el que està gaudint doncs, el públic ens pugui estar veient en directe. Sí, vaig errat? Avui sí? Vale.
La gravació d'àudio serà la vàlida.
Sí, vale. La gravació d'àudio serà la vàlida?
Sí.
Vale. Això és això. Al final hi ha tants canvis i tantes legislacions i lleis amb això que surten. Doncs hauria dit, se us ha fet arribar aquest informe per una banda. L'altre sí que segurament també heu vist que hi ha uns dictàmens a les comissions informatives que abans no hi eren i que per procediment de la digitalització dels processos s'obliga doncs, a posar. I doncs, jo mateix ja vaig detectar Doncs que en aquests dictàmens es posen les votacions perquè s'obliga a posar i perquè, home, doncs, és el que en principi s'ha de fer, tot i que ja sabem doncs, que aquí doncs, per consens o per altres maneres doncs, sempre s'ha avançat. I en aquest cas, si us fixeu en aquests dictàmens, doncs, directament se'ns posa una sèrie de votacions, una sèrie de posicionaments. No? I es diu doncs, que, per exemple, Partit Demòcrata s'ha abstingut o Partit Socialista s'ha abstingut en funció doncs, del punt que hi havia a la comissió informativa. Això s'ha de rectificar, s'ha d'esmenar, perquè ha sigut una miqueta, s'ha posat per defecte per avançar amb el procés de digitalització, però ja us avanço que, doncs, diguem-ne, que només veure-ho doncs, ja vaig comentar doncs, que això s'havia de rectificar. Per l'altre sí que informar doncs, un dels punts que va sortir en pregs i preguntes en l'últim ple municipal, que és el de l'escola Bressol, que es va preguntar sobre l'obertura i sobretot el procés, doncs, en la reunió com van tenir també amb els diferents partits ja es va avançar que la idea era obrir, ja sabeu que en principi la idea era obrir l'1 de febrer, finalment es va obrir el 7, malgrat teníem prevista aquesta obertura. A mi m'agradaria fer una miqueta d'històric perquè doncs, home, s'ha anat parlant una miqueta entre despatxos, s'han parlat també sobretot amb els principals doncs, beneficiaris, els usuaris d'aquesta doncs, escola, també doncs, evidentment amb la resta de polítics, però m'agradaria fer-ho sobretot pel fet de que l'últim ple doncs, també en vàrem estar parlant. Més enrere, com sabeu, tenint en compte la demanda, que a més aquí s'havia doncs, comentat en alguna ocasió, aquesta demanda prevista de cara al 2017 doncs, es va començar a treballar en aquesta possible obertura. Entenc, i a més m'agradaria destacar que s'ha treballat incansablement, s'ha treballat des de l'àrea d'educació per portar a terme i tenir els requisits més importants coberts. Les complicacions administratives entenem que han sigut les que han comportat més dificultats i sobretot destacar que el fet de que el centre estigués donat de baixa doncs, ha estat el principal factor que doncs, diguem, administrativament ha dificultat més precisament a avançar en alguns aspectes. Dit això, i per entendre els passos que s'han donat, a dia d'avui ens trobem amb la següent situació. Vull dir, l'escola Bressol està oberta i com portem fent des de l'inici, des de la proposta de l'obertura, s'ha mirat de treballar amb els serveis territorials, per boca més del seu propi director, tant en converses com amb el mateix alcalde com amb la regidora, doncs s'ha treballat amb un mateix full de ruta per garantir un seguiment de projecte, sobretot, resolent els aspectes estructurals vitals, de convivència amb una altra activitat que, com sabem, s'estava donant a terme en aquell mateix centre i que doncs, determinant que l'obertura del centre en aquest cas doncs, havia de ser factible. Sobretot, i altre cop coincidint també doncs, amb el director dels serveis territorials com a mode d'informació, que la importància, finalment, no deixa de ser una altra que donar el servei als usuaris, que en aquest cas se'n podien quedar fora si no érem capaços d'obrir aquest centre. Amb aquesta idea, a més, des de la regidoria i crec que amb el suport incansable també de l'equip de govern s'ha treballat per aquesta reobertura. La data que teníem prevista, aquesta era el que doncs, ens hagués agradat més, perquè home, sempre que et surt una complicació pel mig no és bona. I sobretot amb el fet que des de l'àrea d'urbanisme també s'ha treballat conjuntament amb els serveis tècnics per tenir tot allò que de tant en tant anava sortint a contrarrellotge, perquè, doncs, parau per bé, de vegades els tècnics d'uns serveis amb els altres, doncs, pel que sigui, doncs, no ho veuen de la mateixa manera. En quant a l'alta activitat de l'Ajuntament, assegurances, aspectes essencials d'instal·lació, etc., són qüestions que es van resoldre el més aviat possible, des del primer moment, amb la intenció precisament de la seva obertura. I en tots aquests procediments entregats, els informes, plànols, etc., hi ha falta de pocs dies per la data que en principi teníem doncs acordada, va arribar un informe en el qual doncs, demanava el que se'n diu una cambra higiènica adaptada, perquè ens entenguem tots, perquè jo també doncs, vaig fer la pregunta, el que vindria a ser un lavabo per persones amb mobilitat reduïda. En aquest cas, i parlant amb els serveis territorials, es va valorar d'instal·lar una cabina provisional. Vam preguntar si això podia doncs, fer passar doncs, aquesta pedra pel camí, ens van dir que sí, per tant, aquest és una miqueta el primer incident que va fer que portéssim una setmana més enllà la seva obertura, i realitzar-la, doncs, realitzar-la igualment. En aquest cas, quan diem realitzar-la igualment, vol dir que paral·lelament estaven treballant precisament amb tot el que se'n diu l'autorització final i el conveni, el conveni que acaba certificant el nombre d'alumnes que hi ha hagut, precisament, home, ja, sobretot també perquè t'hi puguis agafar doncs amb el que tradicionalment les subvencions per aquest centre. En aquest cas, efectes administratius, l'autorització final del centre esdevé quan signem el conveni amb els serveis territorials, per tant, esdevindrà quan es signi aquest conveni, i això ha de passar un cop haguem fet les reformes definitives d'aquesta cambra adaptada, tenint, mentrestant, la cabina provisional. Ahir mateix se'ns feia arribar un informe des del Departament d'Educació on s'aprova el projecte de centre per la creació de l'Escola Bressol i s'emplaça a realitzar, mentre tenim aquesta cabina adaptada, a realitzar les obres per adequar l'actual lavabo a una cabina adaptada, perdó, a una cambra higiènica adaptada i posteriorment signar el conveni. Aquesta situació, que en alguns moments a algú li pot semblar anòmala, és una circumstància que ha passat, passa, probablement seguirà passant en molts centres. Això no vol dir que s'hagi doncs, d'actuar o diguem-ne sempre actuar amb aquesta política, sinó que el que nosaltres entenem és que per un motiu o un altre ens veuen situacions similars i ens enfrontem una miqueta amb la decisió de tenir un objectiu, de donar un servei, de treballar-hi i precisament doncs, no es quedi a fora tota la demanda que hi pot haver-hi. El tret diferencial, i això em refereixo, en aquest cas positiu, i crec que el més important és seguir treballant com s'ha fet fins ara, amb la determinació, voler arribar a l'objectiu principal de complir en tot el que s'exigeix, però que això no freni i perjudiqui precisament els principals beneficiaris d'aquest servei, que no deixen de ser altres que les famílies. Fora, entenc, fora de tràmits burocràtics o administratius del departament, més estrictament legalistes, el que hem de mirar a fer i treballar és, com acabo de dir, en que el servei es doti de sentit, perquè si no, al cap i a la fi, el que ens passaria més un any debatent si hi ha una coma aquí, una coma allà, o un lavabo més gran o més petit, entenent que, com deia, els aspectes essencials estaven i estan tots coberts. L'Ajuntament seguirem realitzant les passes necessàries per acabar de lligar del tot això, és el nostre propòsit, seguirem donant aquest servei, que era el nostre propòsit, i allò que se'ns demani és seguir procedent o procedint amb la realització del servei. Voldria ressaltar, sobretot, un aspecte important, fonamental, que com a equip de govern vàrem valorar doncs, que era essencial, que és que doncs, el màxim interès ha estat donar aquest servei, però també agrair a les famílies en aquest cas, perquè el que hem volgut ha sigut tenir-les constantment informades, tenir-les constantment al dia del que hi havia, de per què succeïa d'una data a l'altra la seva obertura, i principalment també agrair-los la seva paciència i també la bona voluntat d'entendre aquesta situació. Per tant, de moment estem en un servei d'Escola Bressol amb una demanda de lactants que se li està donant el servei, com ens havíem proposat, i esperem que doncs, es segueixi realitzant amb total normalitat. Donaríem la paraula... no sé si... Partit Demòcrata.
Bé, Partit Demòcrata començarà primer parlant d'un altre tema. En primer lloc, posar sobre la taula de que... Tenim un ordre del dia que a efectes pràctics, bona part del que hem aprovat avui pels capelladins, de manera immediata, fora del Pla Local de Joventut, no hi haurà res que serveixi, parlant clar, per res, que serveixi a efectes pràctics pels capelladins. Si avui hem aprovat molta literatura, moltes mocions, i així portem 2 anys gairebé aprovant mocions i mocions i mocions, i la veritat, jo crec que de vegades quan l'alcalde ha de fer l'ordre del dia deu tenir feina per veure què hi posa, perquè és que realment a efectes pràctics, insisteixo, hem aprovat cosetes, no li vull treure valor a allò de la taxa, de l'ordenança urbanística, i en part el Pla de Local de Joventut, ja anirem parlant més en el futur, però la resta, portem una dinàmica d'un any i mig, certament pobra, amb l'ordre del dia dels plens. I perdoneu, objectivament podem mirar altres ordres del dia anteriors i podem comparar-ho, no? Per tant, posem de relleu la nostra preocupació una mica la pobresa d'aquests plens, no? I per tant, nosaltres ens veiem amb la missió de portar coses que realment doncs, puguin afectar els capelladins el dia a dia. Comencem amb un aspecte que em sembla que és de calaix. I ho vaig dir en l'anterior ple, hi va haver algun regidor que li va treure importància perquè sempre s'aprovaven els pressupostos al maig o l'abril, i bueno, i no passa res. No, doncs sí que passa. Si es feia d'aquella manera, poder malament. Sabem les raons tots el per què es feia d'aquella manera i era perquè la casa no tenia els comptes al dia. No els hi tenia. I en l'anterior mandat es van aprovar els comptes de 7 anys seguits. Hi ha un govern en majoria i a la setmana que ve entrarem al mes de març i ni s'ha parlat del pressupost municipal. Ni se n'ha parlat. Que el pensem aprovar el mes de juny o què? No, us pot fer certa gràcia, però em sembla que és important aprovar el pressupost municipal de l'Ajuntament. No és el mateix governar en minoria, que pot portar més dificultat de diàleg i d'aprovar, amb un govern que ja té la majoria. És que ni se n'ha parlat. Ni se n'ha parlat. I la setmana que ve estem al mes de març. Des del Partit Demòcrata ens preocupa i ens preocupa molt, perquè veiem una desorientació total, com també hem vist amb el tema de l'escola Bressol, i ara en parlarem, si em permeteu, després el trauré. Per tant, nosaltres demanem al nou estrenat regidor d'Hisenda o el senyor alcalde, veurem qui porta la direcció d'aquest aspecte, que se'ns convoqui amb alguna reunió, esperem que més aviat que tard. Nosaltres ja vàrem dir que volem fer aportacions al ple, al pressupost del 2017, veurem doncs, si se'ns fa cas o no, si podem incloure algun aspecte. Nosaltres ho farem constructivament, però sí que ens preocupa que amb un govern en majoria, amb els pressupostos, amb les liquidacions, esperem que el dia, amb els comptes al dia, no puguem parlar ni asseure'ns a parlar d'un pressupost municipal. Un ajuntament normal, no et diré que l'aprova al desembre, però al gener poder sí. I per tant, emplacem a l'equip de govern, rescataré una paraula antiga que jo feia servir abans, a posar-se les piles amb aquest aspecte. Hi ha un altre aspecte que volem treure i és el tema de l'escola Bressol. L'alcalde ha estat 10 o 15 minuts parlant, la veritat, no ho ha fet malament, però no ens ha dit massa cosa. No ens ha dit massa cosa. Jo no sé si s'ha treballat incansablement o no, però bé, no s'ha treballat. I la prova està en que en dia d'avui encara no tenim el conveni signat. Cert, l'objectiu primer és donar servei a les famílies, i amb això nosaltres estem. De fet, ara no recordo si el ple d'octubre o novembre va ser el aleshores grup de Convergència i Unió qui va portar en el ple la necessitat dels lactants, i si no ho recordo malament, se'ns va dir que no hi havia necessitat. No ho sé, haurem de revisar les actes, però si no recordo malament, se'ns va dir que no hi havia necessitat. I nosaltres vam tornar a insistir en aquest aspecte. Vull dir que de temps per treballar-hi hi ha sigut. Sembla ser que hi ha una assegurança, però jo no sé, m'agradaria saber si jo preguntéssim a secretaria si sense conveni l'assegurança ens serveix per a alguna cosa, quina resposta tindríem? Perquè clar, ja ho sabem que l'Ajuntament té una assegurança feta, però sense conveni que doni legalitat, més enllà de les legítimes converses formals amb el Departament d'Ensenyament, té alguna validesa l'assegurança? Nosaltres ho posem en dubte, perquè no està tot el dia. No està allò debidamente, no? Nosaltres vam entrar una instància el dia 30 de gener, per cert, no se'ns ha contestat res, en el qual vàrem demanar, primer, si hi ha un acte administratiu, entenem del ple no, perquè no ho hem vist, ho teniu, és el registre, és el 376, el dia 30 de desembre. Un acte administratiu, volem saber si hi ha un decret d'alcaldia o un acte de junta de govern, què hi ha, que decideixi que s'obre l'aula de lactants. Varen demanar si hi ha modificació pressupostària. Nosaltres sospitem que no, perquè ningú ens ha contestat i no l'hem vist, però seguirem preguntant. Esperem que se'ns informi d'això. Volem saber si hi ha un informe d'intervenció autoritzant la despesa, com i de quina manera s'ha proveït el personal, si hi ha l'autorització del Departament d'Ensenyament. Bueno, avui en dia sabem que no hi ha conveni, però demanem una còpia del conveni d'ensenyament. I després temes que, no per posar pals a la roda, sinó pel dret que tenim a estar informats de quina despesa ha fet l'Ajuntament per obrir l'aula de lactants. Bueno, ja no preguntaré de la... Vam demanar la data, ens en vàrem assabentar, com sempre diem, per ràdio. No, ens va, l'alcalde ens ho va dir, però ens va dir que, si no me'n recordo malament, que se'ns diria el què. I que la informació es traslladés als grups, sí que vàrem quedar, però tot l'aspecte no documental, a hores d'ara encara no sabem si existeix, perquè no se'ns ha contestat. Per tant, bé, sabem que no hi ha conveni. També demanarem quines pèrdues té l'Ajuntament per no rebre les subvencions que ens tocaria rebre pel fet de no haver fet la feina ben feta, etc. Celebrem, això sí, que sobretot les famílies doncs, se'ls doni servei, però ara ja no va per aquí, ara va perquè administrativament no hem fet les coses correctament i l'Ajuntament com a administració també ha de fer les coses correctament, més enllà de donar servei, que això ja es dona per suposat.
Sí?
Tenim més precs i preguntes, però em sembla que
haig de fer una parada. Vols la tornada? Ja d'això, has tocat dos punts, el pressupost i aquest.
Sí. Tenim més temes, però...
Jo la veritat és que com a alcalde a dia d'avui, quan et sento parlar de pressupost, a mi sincerament se'm cauria la cara de vergonya d'utilitzar els termes i el to que utilitzes, Però...
No gens.
Com que no sóc del PDeCAT i no pretenc ser...
Sí, aquest...
Un moment, ara parlo jo, sisplau.
Sí, anem amb la cara ben alta.
Un momentet, sisplau. Té respecte tot el torn. Però t'ho dic de debò, que ja ha passat amb diversos temes, no? Que figura que... No sé, ha sigut alcalde, Marcelí. I de vegades, abans has dit una frase que m'ha agradat molt. Diu, menys titulars i més fets. Has dit, més o menys. Nosaltres procurem fer això, no? Fer fets. Mira... I t'ho dic per un parell de coses, Parlo de pressupost perquè cau pel seu propi pes. Però l'últim any no vas fer pressupost i els altres els aprovaves en juliol i el teu grup de Convergència abans, quan els aprovava, és que, la veritat és que ni me'n recordo quan els aprovava, però bé, tu sempre poses bones excuses, evidentment t'has de reafirmar amb els teus titulars. Cada titulars en sabem fer uns quants, ja ho hem comprovat. L'altre és els punts dels plens, no? Em va explicar la curiositat un dia, i em vaig dedicar doncs, a dir, escolta, va, calculem... Va, mira, tenia una hora lliure i no em va portar més de 10 minuts, però vaig dir, quants punts es van presentar l'últim any i mig de Convergència al govern, a l'Ajuntament de Capellades? 127. Va, quants portem nosaltres, tu? Perquè és allò... Són dades que a mi m'agraden. Jo, curiosament, de vegades em pica una miqueta la curiositat i vaig així, i em portàvem 149, no? Clar, llavors aquí hi ha una barreja de que si no tots els punts són prou vàlids i tots són mocions i no són prou importants, clar, segur que per el Partit Demòcrata no són prou importants tots. Has fet el titular, un altre titular interessant, no? Avui només hem aprovat una cosa que beneficia el poble, has dit, una moció, què has dit? El Pla Joventut. Bé, crec que l'ordenança d'habitatge és important, bastant. No, crec que també la taxa també és molt important. I bueno, tot el que creiem que s'han aprovant és prou important. Jo, sincerament, l'estratègia d'anar encenent el foc, bueno, jo crec que des que hi ha la televisió, doncs, bueno, jo ja ho sabia que això doncs, dona xitxa, i de vegades ens pensem que estem al Parlament de Catalunya i estem al ple de capellades, intentant fer les coses el millor possible des de la humilitat. I assumint la crítica, sí, l'assumim. Assumim, intentem assumir-la. Es pot fer millor les coses? Clar que es pot fer. És evident, i intentem parlar-les, intentem avançar-nos. Abans també, és una cosa que no... Ho dic perquè els titulars són molt enganyosos, Jo abans no ho he volgut dir, però, home, el Pla de Joventut es fa arribar 15 dies abans als diferents grups polítics, precisament per si hi ha esmenes, que veig que n'hi ha hagut moltes, diguem, consideracions, doncs es facin arribar. És igual, jo tampoc no incideixo molt, perquè, bueno, ja sé que el titular de vegades doncs ven més, però no cal anar encenent el foc. Jo demano una posició en aquest sentit més responsable i no tant de tirar de Twitter ni a tirar de titulars, perquè al final el que estem fent és enganyar la gent. Enganyar la gent directament. S'ha intentat com inculcar aquesta por de que l'assegurança no seria paper mullat en relació al no conveni. Bueno, escolta, si no me'n recordo, amb el vostre grup, a l'Ajuntament, a l'Escola Bressol, va estar a prop d'un any, un any i mig sense conveni.
I per què? És que ens l'hem trobat oberta sense conveni.
Veu dir? Veu parar el servei o no el veu parar?
No, clar,
que no el vam parar.
Era president de l'AMPA i me'l vaig trobar que és independent.
Però veu parar el servei?
No podia parar-ho.
Per què no?
Perquè no es podia parar.
Ah, no?
Perquè teníem de treballar tots els papers per demanar-ho tot i si la paràvem llavors ja no teníem res i no podíem treballar.
No, dic el servei, tu tens el centre. Jo dic el servei.
Sí, sí, però el servei
jo dic el servei.
Estava a mig curs. Quan no estava res...
Un momentet, sisplau. Un momentet, sisplau.
No
t'he preguntat, t'estic dient... No t'ho pregunto, t'ho afirmo, que és molt diferent. T'ho afirmo, un any sense conveni. Un any sense conveni és mentida?
Però per què?
No, un any sense conveni és mentida? Però jo t'estic fent una pregunta, amb tot el respecte. Un any sense conveni és mentida?
Digues-ho per què.
Aleix, perdona, un any sense conveni és mentida?
Aleix,
és molt fàcil de respondre. Tens una regidora que incideix per tu.
Després, si em permets, esclar...
És que, perdona, t'he respectat el torn de paraula i quan parlo jo m'estava interrompent o no?
No, has preguntat, Aleix, has preguntat.
És una pregunta d'afirmació, val, perdona. Bé, això, és que ja és una miqueta al final, Perdona?
No, res.
Una acaba una miqueta fart. Amb tot el respecte, eh? Intentem parlar les coses, intentem tractar-les amb carinyo, eh? Però de debò us demano, teniu tot el dret i la legitimitat de parlar de pressupostos de manera que vulgueu, però cenyim-nos una miqueta a la realitat. Cenyim-nos una miqueta a la realitat. Que tu vulguis diguem, mostrar emprenyament perquè el pressupost encara no està aprovat, home, el juliol els aprovaves, Marcelí? El juliol, I ara diràs que la teva situació econòmica era molt, molt, molt difícil. Clar, és que en un any ha canviat moltíssim la situació econòmica.
Bastant.
Sí, home, ja ho sé que bastant, però no pas per tu. És que al final tot serà gràcies a tu, no?
Em permets intervenir?
Serà gràcies a tu, sí. Bueno, jo a mi m'agradaria...
Oi, demano una intervenció, quan acabis et demanar...
Sí, això no falla. Ja sabeu que quan demaneu que posposem punts, els posposem per debatre'ls sense problema. És que no sé, suposo que em aniràs dient més coses i miraré d'anar-te-les responent, però bé, senzillament et demano, cenyim-nos una miqueta a la realitat. Des de l'Ajuntament mirarem de fer-ho el millor possible, és evident, i cada vegada els tràmits administratius no es fan correctament o, diguem-ne, no s'està prou atent. Jo el primer en alçar la mà perquè intento que això no passi, però home, és que... ja no sé com tractar-ho, perquè de vegades, al final, el tema dels punts del ple, el tema del pressupost, cau pel seu propi pes. T'ho dic, Sincerament és una observació.
Bueno, jo no sé si puc fer un apunt d'una cosa que també s'ha anat comentant i que crec que és mentida, i podem revisar les actes. En aquest ple mai s'ha dit que ningú s'havia quedat fora, és a dir, el que s'ha dit en aquest ple és el grup de Convergència, aleshores Convergència i Unió, va preguntar si aleshores octubre, novembre, algun infant s'havia quedat fora. El que es va respondre va ser, en aquell moment no s'ha quedat cap infant fora. En tot cas, de cara al gener-febrer, si no es procedia a l'obertura dels lactants, es quedaven 7 infants mínim fora. Això crec que és important matisar perquè no només s'ha dit en el ple, sinó que ha anat també corrent. Volia fer aquest matís de moment.
No, jo, si em permeteu, a veure, en primer lloc, tampoc no vull entrar exactament el que vàrem dir o que no vàrem dir a l'acte. Escolta, poder sí, tens raó, si és així, demano disculpes. En tot cas, la nostra intenció de fer la pregunta és perquè hi havia unes demandes respecte al tema de lactants. Ja està. I ara discutir amb les frases o subfrases o subordinades o el que sigui, és igual. Si no és així, jo et demano disculpes i no passa res. Amb això no hi ha res més a dir. Ara... perdona, alcalde, saps què passa? Que No sé si la diré grossa ara, però potser esteu molt acostumats a fer oposició i teniu la pell molt fina i no sabeu rebre cap crítica. No accepteu la crítica. Potser perquè esteu acostumats a només fer oposició i no governar. I per tant, en tot cas, el que també heu d'aprendre és a rebre la crítica. Perquè potser sí que el 2011 vam dir o vam fer no sé què, però és que ara estem al 2017 i ara el que estem jutjant és l'acció de govern de l'alcalde actual de Capellades. Jo ara mateix no entraré a discutir perquè no en tinc ganes de si va estar un any o no un any i mig o mig any. Jo sé les raons el per què ho va estar. D'acord? I ara no vull entrar a discutir, a no ser que m'insistiu en el tema i el trauré, perquè no tinc cap mena inconvenient. Però no vull afegir més llenya al foc amb una cosa que amb els problemes que té ara l'Ajuntament no serem gens constructius en resoldre la problemàtica d'ara de l'Ajuntament. D'ara. És veritat que aleshores ens hem trobat una escola bressol que no tenia el conveni d'obertura i quan ens en vam donar compte la regidora va fer el que va poder per tenir el conveni d'obertura i l'autorització, però no la teníem. No pas per l'acció de govern de Convergència. I aquí ho deixo perquè no vull entrar en més polèmica en aquest tema perquè no aportarà res constructiu a la situació d'ara. I podríem discutir, una vegada ho vaig dir, dels pressupostos no sé, del 2015 o del 2013 i sabem el per què es van aprovar, quan es van aprovar. Però és que ara els capellins van anar a unes eleccions, pel que sigui a nosaltres ens van enviar a l'oposició i ara el que estem fent control des del Partit Demòcrata és a l'actual govern. I això, per molt malament que ho hagués fet jo com a alcalde, no vol dir que ara l'actual alcalde ho estigui fent bé, perquè no és normal que el mes de febrer, insisteixo, en majoria i amb les liquidacions fetes, que no es parli ni de res del pressupost. I per tant, heu d'acceptar la crítica. Per molt malament que ho hagi fet jo en el seu moment, no vol dir que ara sigui pau i glòria, perquè no ho és. Amb un govern en majoria, insisteixo. Ja està, i per tant, on està la crítica? Que no s'hagi aprovat i ni que tan sols se n'hagi parlat. Aleshores, sí, potser sí que ho provarem el mes que ve o el maig, és que no ho sabem, i aquest és el problema, que no ho sabem. I per tant, jo no tinc cap... És a dir, no se'm cau la cara de vergonya i vaig amb la cara molt alta perquè hi ha unes raons concretes per les coses, però és que ara mateix no veiem les raons al per què. Si és que algú no ens les explica, esclar. De moment no és el cas. No, jo no dono la paraula.
No, evidentment no. És... Bé, jo crec que hi ha un detall que aquí tots l'obviem i ningú l'esmenta i jo crec que s'ha de dir perquè, clar, és que si no, si algú ho veu i ho sent, potser també li falten elements de judici. I no vull dir en cap cas que sigui, diguem-ne, l'element... no és un tema de culpes, no estic parlant d'això, però sí és un tema de realitats. Jo crec que no podem obviar, per lo bo, no només com a element que pugui ajudar a entendre l'endarreriment, no podem obviar que hi ha hagut canvis estructurals en el departament, que és l'eina tècnica per fer això del que estem parlant. I no vull dir que el fet de tenir una nova interventora ens faci anar malament, no estic dient això. El que estic dient és que, home, si tenim una intervenció nova, hem de fer uns plantejaments nous i que això, com en qualsevol feina, hi ha d'haver un procés de traspàs i, evidentment, des de la responsabilitat política s'ha de tutelar i s'ha de posar totes les eines perquè això no entorpeixi res. Però tampoc podem fer veure que això no és. O sigui, no, és normal i si em dius que canviem el responsable d'una altra instal·lació, doncs aquella instal·lació passarà uns moments en què s'hauran d'ajustar les peces. I insisteixo, no estic repartint culpes, però sí que crec que és un element que hem de tenir present, això forma part de l'explicació, sense defugir en cap cas la responsabilitat de l'equip de govern. Però, que, clar, si no diem aquesta dada, que crec que és la més important de tot el que estem dient, perquè tots volem, diguem-ne, no focalitzar, perquè, insisteixo, no és la responsable ni última, ni final, ni màxima. Però, bé, no perdem el món de vista. Això pesa, i no pesa per mal. Sinó pesa perquè, si canviem criteris, canviem calendaris, i no crec que calgui dir
és més en aquest sentit, eh? Tots volem tenir-lo abans, en sabrem més, en sabrem menys, acabarem abans o acabarem més tard, però tampoc fem veure que les coses que hi són, no hi són. Eh? Això també hi és. Més que res perquè, bueno, perquè ningú es faci idees falses i després que cadascú tregui les conclusions que vulgui, però tenint tota la informació. Eh? I respecte al tema de les diferents obertures de les escoles Bressol i de les diferents existències o no existències de convenis, com a part interessada, que em sento, diguem-ne, esmentat i al·ludit, jo crec que no és tan diferent ara d'en aquell moment i crec que hi ha també un element de cohesió que, pel que sigui, doncs no es voldrà fer servir com a manera de posicionar la gent molt diferent una de l'altra. Però crec que el que va passar en aquell moment i el que està passant ara és que tots, encara que alguns ho verbalitzin més i altres facin veure que verbalitzen altres idees, tots hem prioritzat obrir. I quan s'ha hagut d'obrir abans i s'ha hagut d'obrir ara, tothom ha posat el millor de si mateix per obrir. I ningú ha fet sang ni salsa d'això. I en l'altra obertura, i jo ho vaig agrair en el seu moment, a l'altra inauguració van assistir tots els representants del grup de llavors de Convergència i Unió, regidors, i tots els representants del grup de Convergència i Unió, candidats, perquè això es va obrir ja, diguem-ne, l'últim any, perquè tots enteníem que ostres, que era un guany pel poble disposar d'unes instal·lacions i oferir un servei, i que els papers ja anirien arribant, i que tot era correcte, i part de prova evident que tot era correcte és que no només venien els representants de l'oposició, és que venien els representants del govern de la Generalitat. Vull dir, tampoc devia de ser tan espectacularment fantasmagòric. Els representants del Departament d'Ensenyament eren allà. És una, diguem-ne, és una demostració de que no hi ha res tan greu i que tots ho reconeixíem i vam ser. I després van passar els temps i no va haver el conveni i el grup d'Esquerra Republicana que havia estat de govern i després a l'oposició no anava dient si ja teníem el conveni a punt, si trigava més o menys, ja en teníem, que pel que se'ns demanava nosaltres informàvem, pel que no se'ns demanava el govern de l'època anava fent i que tothom ho feia amb la millor de les intencions. Per algun dels objectius que tu has dit fa una bona estona, quan parlàvem d'altres coses, eh? Si realment ens fa angúnia, com a tots ens fa, l'envelliment de la nostra població, o posem totes les eines perquè la població jove pugui viure en les millors condicions i tingui totes les eines per arrelar-se en el territori, o els expulsem del nostre territori. I la possibilitat d'escolaritzar els nens és una eina de alliberament d'homes i dones que els permet buscar feina aquí o allà sense haver de marxar a viure d'aquí, entre altres. Eh? I no sé, podem parlar més, eh? Podem
si em permets, no sé.
Filosofia, però és que jo no vull viure com un efecte o com una cosa conflictiva. Jo crec que si alguna cosa ens ha cohesionat ha sigut en cada moment posar per davant les necessitats més enllà dels partits. I ara s'ha de millorar, evidentment que s'ha de millorar, que s'ha d'acabar de tenir el conveni, evidentment que s'ha d'acabar de tenir el conveni, que s'havia d'obrir, jo crec que tots també, evidentment que s'havia d'obrir. Eh? I no, diguem-ne, no diré més.
Tornem als pregs i preguntes que s'estava formulant pel Partit Demòcrata.
Per acabar amb això, si és que no ho posem en dubte, això. O sigui, quan l'aleshores alcalde Àngel Soteres va convidar els candidats, sembla que era candidat i vam anar, però jo què sé si...
Tu eres regidor.
Jo era regidor.
Sí. Diràs que no ho era.
Però esclar, però en tema el conveni és una cosa a part, ja es pressuposa que hi és. El que no pot és dir-li molt a l'oposició si hi ha conveni o no. Jo què sé si hi ha el conveni signat o no, m'entens? No, vull dir, això ho ha de saber el responsable del moment. Per sobre, és igual, no podem anar aquí i diàleg. Per sobre està el servei, ja ho sabem, però això no treu que el conveni hagi de ser, perquè per les conseqüències que té, per la subvenció i per tot plegat, res més, és que no volem fer més salt, és a dir...
I tothom hi ha de posar el millor d'ell mateix per aconseguir-ho en cada moment.
Clar, però...
I ja, perdona, Àngel, que et faig un incís, eh? Allà ens en vam donar compte perquè no rebíem una subvenció, i això no se sabia. Doncs el no rebre la subvenció va ser quan es va fer l'elaboració, eh?
Jo, diem-ne, podem donar totes les voltes que vulguem, eh? Però entenc que en cada moment hi ha regidors responsables de cada cosa, eh? I regidors responsables de cada cosa en tots els àmbits, eh? De portar les hisendes dels ajuntaments i les regidories d'ensenyament dels ajuntaments, i en cap cas ningú s'ha negat a fer cap traspàs. Hi ha hagut equips de govern, diem-ne, nous, que han entrat amb una certa humilitat i han demanat traspàs d'informació. Hi ha hagut equips de govern més superbs que s'han cregut que ja ho sabien tot i no la necessitat, i els equips sortints han entès que, coi, que si ja ho sabien tot, doncs ja preguntarien quan volguessin. I ja està, vull dir, no... Hi ha gent que ha demanat traspàs i se li ha donat, i jo l'he agraït. Jo, alcalde nou, vaig demanar reunió amb tot l'equip de govern sortint. I la van fer, igual que ara. Quan jo vaig sortir... Algun regidor a títol particular va demanar traspàs amb algun regidor a títol particular i se li va donar.
Està. Seguim amb els precs i preguntes del Partit Demòcrata.
Bé, el Partit Demòcrata ens... A veure... No, hi ha un tema que... Però ja ens hem assabentat que va passar aquest cap de setmana amb la bomba de l'aigua. Preguntar si hi ha algun tipus de o es preveu alguna mesura, perquè això és un aspecte que, ja ho sabeu, ha anat passant moltes vegades, amb tots els colors polítics, i ara torna a passar. I per tant, hi ha una problemàtica de, diguéssim, d'assabentar-se de les anomalies de la xarxa municipal. Saber si hi ha alguna previsió al respecte, o s'ha pensat alguna cosa per anar millorant això.
Bueno, sí que és cert que al cap de setmana, sobretot el diumenge, ens vam adonar que hi havia un problema amb l'abastament d'aigua. El problema sí que es va donar a compte un cop ja estava gairebé a les acaballes. Arran d'aquest problema sí que hem detectat que falta una mesura de control, bueno, per tal d'avançar-nos a que no arribem a aquests a moments crítics. Val? I sí que s'està mirant quina seria l'opció, preguntant a tècnics que ja ens venen aquí a fer serveis de controls d'aigües, a veure quins mecanismes es podrien oferir.
Amb una coseta, eh? Que entenc que quan diu a les acaballes el dipòsit que...
Sí.
Ah,
vale. Va, ja ens diré alguna cosa, el mateix regidor. Llavors, vàrem entrar també, no recordo la data, va ser finals de... Ah, no recordo la data, però vàrem entrar més que res a tall de informatiu, els regidors ho sabeu, però poder qui ens vulgui escoltar no, un conjunt de més de 40 signatures demanant o fent una sèrie de propostes i demanant el recolzament dels veïns del carrer Doló respecte al mateix carrer Doló. Aquest serà un dels aspectes que nosaltres portarem al pressupost municipal del 2017, si se'ns requereix, però sí que demanaríem un aspecte molt relacionat amb aquestes demandes que varen fer, bàsicament doncs, en termes de... Bé, hi ha un aspecte sobretot fonamental de circulació viària. Vull dir, el carrer Doló en aquests moments és caòtic. Sàpiga greu o no, però ho és. Vull dir, només cal estar 10 minuts allà i es veu. Només 10 minuts o un quart d'hora. I veure que hi ha cotxes que van de baix a dalt, de dalt a baix, del mig cap a dalt, del mig cap a baix, de baix al mig... Bueno, la veritat és que no hi ha massa ordre ni concert. Alguns que se'n van fins a la plaça Sant Jaume, l'altre dia jo mateix vaig estar a punt de presenciar un xoc entre un cotxe a la mateixa plaça Sant Jaume, d'un que anava a contradirecció. Demanaríem que es prenguin accions immediates. Una, si pot ser demà mateix, treure aquell pal que hi ha allà a terra, a mig del carrer Doló, perquè a més d'un ja hi ha ensopegat. A més, com que no està mai posat, poder el més efectiu és treure-ho. Un això, l'altre el tema de la circulació. I demanaríem també, si pot ser, i ho traslladeu, que home, alguns empleats municipals que també obreixin la senyalització. Bàsicament a tall d'exemple, inclòs la policia local. Perquè veig que les senyals no serveixen per res. Jo mateix he vist cotxes de l'Ajuntament hi ha algun empleat no anant amb la direcció correcta, i això em sembla, jo ho veig, però home, els ciutadans també t'ho traslladen, no? És a dir, que hi passin els Mossos d'Esquadra que venen aquí i no s'enteren de la circulació parlant clar, ho puc arribar a entendre, però nosaltres entenem que s'ha de fer alguna cosa de manera immediata, perquè és que al final passarà alguna cosa, eh? Vull dir, de manera privada, amb l'alcalde hem parlat, jo t'he traslladat què és el que em sembla que s'hauria de fer. Però més enllà d'això, hi ha altres aspectes immediats que... Mm-hmm. Bueno, no ho sé.
Concreto alguna cosa que n'hem parlat, després tinc una pregunta respecte a això. Per una banda, atenent-nos a la instància, però també, home, ja avancem, que és un tema que tots n'hem parlat sovint, fins i tot en la legislatura passada, sobre quines accions es podien fer en aquells carrers, perquè es donaven situacions anòmales i perilloses també en algun cas. L'equip de govern, precisament, aquesta setmana en parlava, estàvem buscant mesures des de senyalització nova, fins i tot alguna qüestió que jo, a títol personal, també et comentava, no? D'altres mesures de seguretat que permetin doncs no incidir en l'accessibilitat de manera negativa, però al mateix temps puguin frenar el amb ordre prioritats, i això segurament cada us farà una idea diferent, la perillositat, no? És a dir, home, segurament és més, posaríem al davant el fet de reduir la perillositat de circulació de vehicles, després, home, amb la mesura que es pogués arreglaria el carrer, etc, no? Si haguéssim de fer una llista en aquest sentit, dir que sí, que a més des de l'àrea urbanisme s'estan mirant doncs amb algunes d'aquestes mesures de seguretat, però aviam quin cost poden tenir, també s'està mirant la senyalització nova, en aquest cas també es va parlar d'accentuar-la, perquè hi ha algunes entrades d'aquesta cruïlla que no, diguem-ne, visualment tampoc no es veuen bé. Bueno, amb el que es pugui incidir, si s'està treballant, mirarem de fer-ho o de tenir solucions, com sempre, el més aviat possible, a vegades el ritme no dona per més, però... Home, després hi ha altres aspectes, que és com la barra aquesta al terra, doncs, que també podria ser una solució més ràpida, o no, però sí, ja estem a sobre. Sí que un parell de preguntes, bueno, una afirmació, la policia local, com els Mossos d'Esquadra, té potestat de passar en la direcció que vulgui. Val, una altra cosa és si la funció que està fent és més per comoditat o és més per feina, però ha de quedar clar que com a policia local té la potestat de passar en la direcció que vulgui pel carrer que vulgui. Una altra cosa, i torno, és en relació amb com es passa i si és el vehicle o és un treballador que està en hores de servei o no està en hores de servei, etc. Però que quedi clar això. Sí. Més que no ho dic perquè no, ho dic perquè quedi clar, Sí. Quan parlem de Mossos, la policia local també té aquesta potestat.
Sí, quan jo mateix vaig veure els Mossos d'Esquadra, honestament, vaig veure que passaven per allà perquè no sabien on anaven. Una de les problemàtiques del cos de Mossos d'Esquadra és que poder perquè no hi ha prou arrelament, o poder perquè n'hi ha pocs pel territori que han de controlar, es venen a capellades. Algunes vegades ja veus que no saben on van. I crec que el dia que jo els vaig veure, jo et parlo del dia que els he vist jo, imagina't, el 90% de vegades jo no els he vist, no? Passaven, diguéssim, del carrer Pare Bernardí, carrer Dolors, seguint el Google, el TomTom, el que fes falta. Els veia que no, perquè s'anaven cap a la plaça Sant Jaume. I, home, ha d'haver-hi, diguéssim, un cas d'un crim immediat perquè, perquè vagin cap allà, no? O un delicte.
Bueno, no, o sigui, només ho deien en aquest aspecte.
Ho sé, per anar a tancar el parc, es pot parar dalt, baixar caminant, tancar-lo i no anar a contradirecció.
I un altre...
Ho demanem perquè...
Sí, no.
Clar, l'Ajuntament hem d'exemplaritzar també, no?
Està clar, i a més és una de les preocupacions, precisament l'equip de govern porta temps intentant treballar amb el que pot ser un projecte futur del casc antic perquè tingui, precisament, mirar d'afrontar tot això. I ja no estem parlant ni tan sols d'un vehicle que passa en contradirecció, sinó també estem parlant de paviment, estem parlant d'una sèrie de circumstàncies que incideixen. Jo crec que tots els que estem aquí, i segurament els que ens escolten i ens veuen, són conscients que hi ha zones a la vila que estan puntualment, algunes són zones fosques perquè estan molt tocades. Està clar. Jo voldria fer una pregunta, ja, diguem-ne, en el llenguatge d'Ajuntament diria administrativa, però en aquest cas no sé com portar-la. Hi va amb la presentació de les signatures, Més que res, perquè em donava la sensació en un moment donat que la recollida de signatures s'ha presentat com a Convergència i Unió, com els quatre regidors de Convergència i Unió, i entenc que en representació dels veïns que han signat, o és un veí...
Perquè... Els regidors de l'aleshores Convergència i Unió i ara el Partit Demòcrata, el que vam fer és anar casa per casa, agafar signatures per tenir més recolzament per portar això al ple, a l'Ajuntament, perquè entenem que és un tema que preocupa, perquè la gent t'ho comenta o t'ho parla, però diu, home, donem-li una forma, donem-li força i ho portem aquí. No té més... És a dir, l'equip de govern pot fer el que li doni el gust i la gana amb això. Vull dir, no té sí, més...
No, evidentment.
No té més
història. No, és més que res perquè... La veritat, que quan ho vaig veure, potser, quan m'ho vas explicar, pensava que era una iniciativa veïnal i senzillament perquè em quedi clar o perquè quedi clar, una iniciativa veïnal d'un veí precisament d'aquell carrer que el que fa és
recopilar les signatures. No hi ha cap iniciativa veïnal organitzada, però recollim les demandes de certs veïns
i es presenta com a Convergència.
Nosaltres com a Partit Demòcrata li donem cos i ho portem aquí.
D'acord. Res, això era.
Dos últims aspectes i ja acabo. Un és un suggeriment i és que sortosament des de fa 2-3 mesos tenim la bassa plena. Enteníem que poder el mes de desembre poder era precipitat, però entenem que el sortidor és una cosa que àmpliament agrada a la gent i en canvi no entenem perquè està pagat. És que no ho entenem. En tot cas, suggerim...
Entenc per això que quan dius majoritàriament...
M'agrada majoritàriament, sí.
Sí, ho afirmes, això.
És una sensació que tenim...
Vale. És que és molt categòrica, però...
Vaja, amb molta convicció que...
Vale.
Sí.
D'acord. Sí, doncs fa dies que en parlem. Vull dir, no és un...
No, traslladem que mentre no hi hagi un problema, és a dir, quan baixa molt el nivell, pot haver un problema de que el motor es pugui ofegar, diguéssim. Jo no, ara tècnicament no sé com va. Em sembla que és maco i dona vida allà. I a més és beneficiós per la mateixa aigua, perquè si no arriba al sobreeixidor, doncs s'oxigena, no? I per tant, què guanyem? Doncs l'aigua està en millor qualitat, i a més és més maco de passejar-hi. Aquest és el nostre suggeriment. Evidentment, si hi ha algú que no li agrada, que ho digui.
Sí. No, hi havia el debat d'encendre-la o no. Entenc que potser amb la mesura que s'encenia abans carregava els arbres del costat, potser no, però sí, hi havia el debat d'obrir-la ara, aprofitant que ha arribat al nivell màxim. Bueno, en tot cas, l'equip de govern acabarà de decidir.
I ara que parla l'alcalde de l'arbre, ja fa mesos vam dir que el desmai estava mort i també per millorar tot aquell aspecte demanaríem que poder ara que ve l'època de plantar arbres, no sé quina és l'època, però ara seria un bon moment. I finalment, hi ha el camí doncs, de la Font Cuitora, que tira cap a dalt a la vinya Calguàs, perquè ens entenguem, i no sé, aquesta imatge no és gaire... Si ens veu algú, aquí... Hi ha la tuberia que porta l'aigua, crec jo, que és la que porta l'aigua a la pedrera. No ho sé, enteneu-me. Una tuberia mig que surt, teules trencades... Jo no sé com s'ha de tapar això, però... I poder no corplast.
Sí, no ho veig, però vull dir que ja confio en el que estàs dient.
No, podeu passar. Sí. Poder no corplast, però mirem-ho de formigonar d'alguna manera que no es vegi clar, no?
Ara aprofito el tema del camí, perquè vau comentar vosaltres precisament el tema del Calmanel, de la costa de la Valla Tombada, que en principi ja està reconstituïda, si no he tingut l'oportunitat de veure-ho. Aprofitant ara, la veritat és que no ho tenia apuntat, però sí que me'n recordo que em sembla que era l'últim ple.
S'ha tret.
Sí.
No,
s'ha posat.
Hi ha molta valla que no hi és. Aquesta valla ja hi era abans. La que estava caiguda estava...
Va anar a córrer el dia que es posava.
No. O sigui, sí que s'ha aixecat la valla, però hi ha bastant tros de llocs que no hi ha valla. O sigui
que sabràs...
Aquelles cables ara si són baixes.
M'imagino que és per substituir el
sí, bueno, el que vam dir, o sigui, s'està mirant els trossos que no hi havia valla, els que de portes com que no hi eren, i per substituir-les.
Sí. D'acord, doncs agafem el tema de la tuberia aquesta, que sí, que sí, que a més s'ha de mirar de fer alguna cosa. D'acord.
La penjo al
registre d'entrada.
A la capçalera del llit.
Sí, passem...
Teníem més coses, però em sembla que a les hores que estem... Podem...
Quines hores estem? Doncs donaríem la paraula, en aquest cas, al regidor Àngel Soteres, perquè hi ha alguna cosa que vol destacar.
Sí, que no tant com a torn de partits.
Fem primer Partit Socialista.
Sí, per part nostra serem breus. Per una banda, ens afegiríem al prec del carrer d'Oló. Com a veïns que som, constatem aquesta problemàtica en la base de la seguretat. I una mica relacionat amb això, us volíem fer un prec relacionat amb el tema de... Ens ha arribat queixes de veïns respecte al tema dels cotxes mal estacionats al llarg de la vila, sobretot en aquells punts perillosos, com són Cruïlles, com pot ser a prop de la Casa Bas, en què hi ha moments en què hi ha creuaments de cotxes que venen de la part de prolongació de Doctor Fleming i els que venen de la part de Doctor Fleming, Sarrià de Ter, la cantonada del carrer d'Oló també pels veïns és una zona conflictiva. Llavors, bueno, ens han fet arribar tots aquests neguits i voldríem saber si teniu previst fer alguna actuació en aquest sentit per posar-hi una mica de solució. No sé si la via és la pedagogia, la sanció, no sé.
A veure, parlaré d'una cosa que no és agradable, perquè a cap i a la fi doncs, els mitjans es miren de posar, es posen a senyalitzar, de vegades s'ha de senyalitzar millor, intentem anar corregint totes aquestes qüestions. Sí que és cert que davant d'aquest increment també hi ha un increment de sancions, perquè així ho hem estat analitzant i veient precisament amb la pròpia policia local, hi ha hagut un increment considerable. No haurem de veure si aquest increment donat al mal ús del vehicle de certs vilatans doncs, produirà un, diguem-ne, un recés en aquesta mala conducta de cara al futur, perquè home, què vull dir, home, doncs que sí, amb aquelles persones que no ho fan correctament i que a més són reincidents, doncs la policia local també hi va al darrere, es sancionen i ja que, diguem-ne, de la metodologia més, diguem-ne, que intentem emprendre tots nosaltres, que és la de respectar les senyals, no volen respectar, doncs veurem si part d'aquesta gent que, doncs no sé si per sort o per desgràcia, doncs ha estat sancionada, doncs veurem si rectifiquen en la seva diguem-ne actitud. Per l'altra banda, sí, es pensen, i dic això perquè home, també està bé posar en valor la feina de policia local, que no és fàcil en una població on hi ha bastant trànsit, on hi ha bastants punts, com dèiem abans, foscos, la seva tasca no és fàcil, i home, m'agradaria posar-la en valor, perquè en tenen molta i també, doncs, encara que sigui la part més lletja de reconèixer, però està allà. Per altra banda, sí, es pensen i s'han mirat doncs, a projectar reformes en certs carrers que mirin de gairebé obligar a que la gent no s'hi pari o no parqui malament. Que, doncs, com sabreu, part d'aquestes reformes també doncs, tenen un cost o tenen un sacrifici també tècnic considerable i bé, mirarem d'anar-les projectant, però no és fàcil. En tot cas, sí que incidirem o mirarem d'incidir això, amb una millora de la senyalització ja on faci falta. Jo crec que a més aquí hi ha una bona sentiment i una bona conducta d'anar-nos dient tot allò que anem visualitzant i que treballem tots una miqueta com que se'n diria un treball de camp, no? Perquè, ei, mira, s'ha detectat això o el que sigui. Millorar amb això és un aspecte fonamental, també, és cert, però ja et dic, de moment estem amb la capacitat i les eines que tenim i mirarem d'anar-ho tirant endavant de la millor manera possible.
Una mica també relacionat amb aquests, diguéssim, mals endèmics de la nostra vila, se'ns ha fet arribar l'inquietud, la preocupació dels veïns de la zona, diguéssim, carrer Call, el tros que queda al cul de sac des del carrer Fleming entre carrer Call i Casabàs, Amador Maní, que han estat una sèrie de dies amb l'allumenat públic totalment apagat, són zones que queden força fosques. Sortosament, avui jo he vist que allà tornava a haver-hi il·luminació. No sé si això respon a alguna avaria puntual o respon a una mica la situació de tot l'il·luminat i si és així, si teniu previst fer actuacions per millorar-ho.
Bueno, aquí responen a dues qüestions. Val? Una és que estem fent feines a les caixes d'Electra, val? Per tal de mirar el que serien les potències, el que tot estigui una mica en regla, i l'altre és que sí que hem detectat que hi havia un dels cables del carrer Torrenova que de l'enllumenat que estava, bueno, pues, rossegat, i això ja feia saltar tota aquella fase d'aquella zona. Val? Tal com dius tu, ahir ja es va solucionar, per tant, aquest matí i sobretot ahir a la nit hi havia llum, però bueno, respon a això, eh? O sigui, és una zona que sí que ens anem trobant de tant en tant cables en mal estat, que ja estem també intentant solucionar comprant un cable que sigui adaptat, saps? Més dur i tal, i l'altre és que, bueno, que estem fent pues millores, intentant fer millores en allò, i pot respondre entre una cosa i l'altra, val? Però que estem, quan detectem, intentem solucionar el més aviat possible, perquè entenem que, com dius tu, és una zona i que a la nit no es pot deixar certes zones a les fosques, sobretot per la seguretat dels qui viuen allà i passegen.
Sobretot és per això, perquè són carrers on, sí. On hi ha poc poder transir rodat, hi ha més passatge de peatons i aquelles hores, em sembla que una foscor resulta una mica perillós. Sobretot, com comentaves, sobretot l'inquietud arriba precisament per això, perquè pel matí hi ha hagut moments que hi havia enllumenat públic encès, llavors, clar, els veïns s'inquieten.
Mm-hmm. Vull fer un apunt només, que, que a vegades sí que es veu un enllumenat públic encès, però és perquè bé estem fent proves o bé l'empresa de manteniment de l'enllumenat els obre per detectar aquells punts que tenen un problema, per solucionar-los, perquè a la nit, evidentment, el manteniment no funciona.
Sí, bueno, jo volia ressaltar precisament això, que el tema de la nit és el que soluciona mitjançant perquè hi ha una avaria, etc. I bé, i això està bé dir-ho, perquè tots em sembla que en un moment o altre rebem un missatge de «Ei, hi ha l'enllumenat d'aquest carrer obert», i normalment respon al que diu el Sergi, el regidor, o manteniment, o per detectar precisament, i s'han d'obrir molts cops per detectar on hi ha una avaria en aquella zona. Perquè, com que ens hi hem trobat sovint, i imagino que tu també, doncs...
Sí, però ja està.
Val, doncs sí que donaria la paraula a l'Àngel.
Res, només recordar, per coincidències de calendari, ja estem a 22, gairebé 23 de febrer, menys de 3 setmanes de la fira, i per tant doncs, no hi haurà ple abans, previsiblement, abans del dia de la fira. Bé, sempre que fem algun esdeveniment ho comentem en ple i convidem a tots els regidors, doncs això, penseu-hi, el dia 12 serà la fira, una mica la previsió és començar una mica abans, vist abans em refereixo a la part més institucional, vist que l'any passat doncs, se'ns va fer tots una mica apretat, doncs, la previsió és avançar l'obertura doncs, ben mitja hora. Donar-li un cert pes, sabeu que sempre tenim això, la part més comercial i la part de cultura popular, que sempre comptem amb diferents entitats de la vila, i que enteníem que aquest any, havent-hi el 20è aniversari de Capgrossos de Capellades i havent muntat una mica d'actes al llarg de l'any per donar-los més projecció i més visibilitat, ens semblava que el paper protagònic amb la inauguració hauria d'anar a càrrec d'ells, més enllà de que tota la resta de grups tinguessin presència. I l'altra cosa que també us volíem comentar és que també hem previst... la paraula seria compassar més les dues places principals. Ens semblava que darrerament hi havia massa diferència de pes entre plaça de Catalunya i plaça de Verdaguer. Doncs volem que passin més coses per ajudar a això, que hi hagi més trànsit i menys congestió. La part infantil, que el darrer any estava només als voltants de la bassa, i que en certs casos podia provocar que hi hagués gent que ja no sortís mai de la bassa perquè els nanos els abduïen i es quedaven allà,
Doncs bé, ara hem previst que també hi hagi un espai més infantil tot al voltant de la plaça de Sant Miquel, sense renunciar a la bassa. I llavors el que teníem el darrer any a la plaça de Sant Miquel, que era la subhasta d'antiquaris, una mica la previsió, pendent de tancar alguna coseta, però la visió és passar-ho a la plaça Xica, a la plaça de Sant Jaume, i així aconseguir una certa continuïtat urbana des de, doncs això, des de la bassa i la plaça d'Àngel Guimerà fins ben bé Casa Bas, i que no ens quedés tallat com els darrers anys, que s'acabava a plaça Verdaguer i després fessis el que fessis a Casa Bas ja quedava més desengelat. Llavors, clar, amb tot això ocupem més espai amb organització pròpia nostra, i per tant bé, preveiem que llavors el que és la superfície comercial s'expandeixi una mica més respecte als darrers anys, i més tenint en compte que aquestes alçades, comparat amb altres anys, ja tenim força més sol·licituds de les que teníem els altres anys. Per tant, hem de preveure això, que hi haurà més parades, i a més ja ocupem més sol nosaltres. Per tant, us convidem més que mai a participar, perquè amb bona lògica tal com va, hi haurà més coses. No vol dir ni que totes siguin millors ni res, però com que n'hi haurà més, serà més fàcil que tothom trobi la que s'hi digui més amb els seus interessos.
Bueno, abans de finalitzar, també una cosa des de la tenia apuntada, des de la vessant més esportiva, recordar que aquest cada setmana hi ha una cursa d'orientació, com que en si doncs, és la cursa d'orientació de la noia, i que té la capacitat d'atracció de visitants i de concursants fora de propis de la vila, fora de propis de Catalunya, d'altres països, amb la seva rellevància. Home, doncs està bé donar-li la seva notorietat, és dissabte i diumenge. I...
Podria fer un equip intern. Podria...
I per, bueno, això també ho enllaçaria, que el diumenge passat doncs, també va haver-hi una trobada, un Open de Catalunya rítmica, doncs, que també ha tingut la capacitat de traure molta gent. Entenem que per la vila doncs, això és positiu. I res, abans d'acabar sí que donaríem el torn a pregs i preguntes al públic, si algú vol dirigir alguna pregunta. Si no és així, doncs gràcies a tots per haver vingut, al públic i evidentment als regidors de la corporació. Fins la pròxima.